Són les 8 del matí. Ràdio Estel.
Com esteu? Avui divendres també us hem fet una selecció del millor de la temporada per aquesta versió estiu del matí a Ràdio Estel. Voleu acompanyar-nos? Ens hi estarem fins a les 10.
Al matí a Ràdio Estel. I tu què mires?
De veure les cares de Lena Nera i Olga Vallejo escoltant les sintonies que ens ha preparat aquest producte audiovisual, jo dic sonor, en David Serra, que agraïm moltíssim. Lena, com estàs?
Què tal? Bon dia. Quina meravella, eh?
Quina meravella, però les vostres, de debò,
clar,
eh?
És que no hem comentat aquesta, Succession.
Comentem-ho.
És que és molt difícil comentar-lo sin hacer spoilers, però, jolín, son de estas series, lo estaba comentando con Olga, estaba hablando de que ha visto algunas... Fíjate, ha seguido mi consejo y ha visto muchas de las series que le había recomendado, y son estas series, Succession se cocina a fuego lento y cuando parece que no tiene nada que explicar, de repente...
¡Zasca!
¡Zasca! Pero sin avisar. Y
no te lo esperas.
Me encanta porque nos mandamos mensajes únicamente con una frase muy lapidaria, en plan como... ¡Fua! Acabo de ver el capítulo. ¡Fua!
Y ya os entendéis, ¿no?
Y ya está, ya nos entendemos.
Y no nos escribim per res més.
No, solamente para comentar con onomatopeyas.
Vens divendres, sí, t'envio el guió. Ja
està. Clar, d'aquella llista que ens va fer l'Helena, te'n recordes?
Sí, de tota aquella llista hi havia coses que havia vist, però...
Sí, se ha hecho Apple TV Plus, que estoy muy orgullosa. Estoy muy orgullosa.
Jo no ho sabia, t'has fet al final?
Clar, tenia el run-run. Home, tot això que cada dia us dic, però el Ted Lasso, segur que no l'heu vist.
És veritat que és Ted Lasso.
Cada dia els hi repetia. Doncs em va aparèixer una oferta, no sé com, 3 mesos gratis. Vaig pensar, lo voy a ver todo. I he vist The Morning Show, que m'ha encantat, que és la primera vegada, ara això ja sé que la Jennifer Aniston li encanta a tothom, però crec que és la primera vegada que he entrat en comunió amb la Jennifer
Aniston. Bueno, perquè Aniston. El registre de Jennifer Aniston no tiene nada que ver con la sitcom de Friends. Clar. És ja una Jennifer Aniston... Madura, golpeada por la madurez, porque trabaja en los medios, trabaja en un programa de televisión, y la verdad es que el programa está súper bien. Fíjate que le dieron a la serie hasta en el carnet de identidad durante los primeros capítulos, y yo creo que injustamente, porque la primera temporada plantea unos temas súper interesantes y ellas están espléndidas.
Y han anunciado esta semana, que vam dir-ho, no sé, fa
renovada,
dies, no? Tercera temporada.
Del Morning, ¿no?
Sí. Per tant, The Morning Show, aquesta, check.
Y Ted Lasso ya veo que está siendo activista, como corresponde, una persona que ve Ted Lasso necessita compartir l'experiència.
La vaig acabar ahir, els meus fills cada dia sopant els hi dic, intento ser millor persona gràcies a Ted Lasso.
Believe, tienes un cartel que pone believe al salir de casa y das un saltito y dices believe.
Sí.
Pues déu-n'hi-do, no?
I he anat rematant coses, la Rueda del Tiempo, Dope Sick, coses d'aquestes... Y ahora
todo muy diverso, has visto, ha visto comedias, ha visto thrillers, fantasía, tiene una dieta audiovisual variada, que es lo que corresponde.
Yo me he pasado tots els Nadals recomanant, perquè ho vas dir tu, Helena, la White Lotus, era White Lotus, no, que estava com en el top.
¿Has terminado de ver?
No, yo fíjate que yo soy una persona que voy recomendando, pero no las he visto. Yo lo que tú digas, Helena, yo voy recomanando.
Es que White Lotus tiene un episodio final con un sucedido en el episodio final que es muy épico y que no puedo desvelar. Wow. Por eso necesitas verla entera para comentar ese último episodio. Olga está sintiendo...
Que la haig de rematar.
Que la tiene que rematar.
Jo la vaig començar, però la vaig deixar... Crec que em queden un parell de capítols. De fet, algun cop ara he pensat, la mires... No, anem a l'Apple TV, anem a acabar d'acabar el que tenim pendent.
Cria cuervos y te arrancarán los ojos. Sí. Madre mía.
¿De què parlarem avui, Helena?
Pues, a ver, hemos recomendado muchas series que ya están. Venga, hoy os traigo un repaso de series importantes que a mí me han parecido súper interesantes en el primer trimestre y aparte os lo voy a poder picadito, porque no son series que sean nuevas temporadas, que te tengas que poner al día. No, no. Series 100% nuevas, fresquitas.
Perfecto, me
encanta. Series aparte con pocos capítulos y una selección, de verdad, de lo más diversa, muchísimos géneros y un poco para todos los estados de humor, que yo sé que esto, Mercé, para ella es importante.
No,
ella
no, no, no,
necesita un mood para ver las series, que también es verdad que a mí también me pasa. Yo ahora mismo estoy con Just Like That, que es la secuela de Sexo de Nueva York, y cuando estoy triste me pongo Sexo de Nueva York.
Sí, jo la vaig començar a veure i és que a mi mai m'ha agradat.
És que...
Ja, això ho has dit, tu.
És un canvi de registre molt interessant el que ha hecho Sexo en Nueva York, perquè, claro, és que estamos hablando de señoras de 50 y largos.
Clar, decir, i ho no deixen puede... clar des del principi.
I se ríen y lloran con eso. A mí me gusta mucho lo que han hecho con la serie, de verdad.
Podem dir que comença fort, per això, no?, el primer episodi.
El primer episodi és un shock. No sé si sabéis que... no voy a hacer ningún spoiler, pero que Chris Noth, que es el que hace el personaje de Mr. Big, el eterno amor de Sarah Jessica Parker, participa en la serie. De hecho, sale ellos dos casados en su casa, con una pareja razonablemente feliz. Bueno, pues después de haberse emitido el episodio, una chica ha salido declarando que durante mucho tiempo la acosó sexualmente este actor, y a raíz de esa declaración han salido muchas más mujeres que la han acusado también de lo mismo. Consecuencia, su agencia de representación le ha rescindido el contrato, le han echado de las series que tenía en curso. Yo creo que Chris Noth se arrepentirá toda la vida de haber aceptado volver.
Te digo una cosa, la Alicia Florrick, ja ho hagués dit, això. La seva dona a la ficció, sí, a The Good Wife.
The Good Wife, sí, sí, correcto.
I... Déu-n'hi-do, no ho sabia, veus, això?
No, és... I nadie lo esperaba porque era un tío como muy consolidado. Como,
sí, muy modélico, ¿no?
Pues mira, de repente, pim, ara estàs i ara ja no.
Què, ens posem amb aquesta llista?
Venga,
que has
a tope. Venga, venga, que vengo fuerte. La primera, sí? Es fuertecita, venga, venga.
Una mica d'acció i suspens.
Venga.
Jack Reacher has deceased, retired army.
Bronze star, silver star, and a purple heart.
What in God's name is a guy like that doing in Margrave?
What's a guy like that doing in jail?
A ver, hemos escuchado lo de Jack Reacher y seguro que a nosotros os suena esas películas de Tom Cruise que hace como un ex-militar. Bueno, pero es que claro, no sé si habéis... Tú seguro que has visto el tráiler porque te lo he pasado.
L'he vist i m'he apuntat el dia que els estrenen.
A mi me pones un senyor, claro, es que todo lo que no tiene Tom Cruise, que es altura, estatura y envergadura, aquí de repente te sale un señor muy fornido que debe medir lo menos 2 metros, es un armario empotrado. Pero bueno, el personaje es el mismo, es el personaje de este ex-militar que no se sabe muy bien por qué ya no está en el ejército. Lo único que sabemos es que es un tío muy listo, muy observador, y bueno, este señor aparece en un pueblo perdido de la América profunda, y bueno, trata de descubrir qué ha pasado con un músico al que han detenido acusado de un crimen, es decir, como en semicolaboración con la policía, aunque la policía, como sabéis, en Estados Unidos lleva un pelín mal la policía local, que la gente de fuera se meta en las investigaciones. Sí. Pero bueno, hay una chica, parece que ahí hay un poquito de tensión sexual no resuelta, y hay el típico guiño divertido de este personaje que es muy desenfadado, muy irónico, bofetadas, humor, un buen horro.
Per tant, tenim de tot.
Però tenim de tot.
És meravellós. No? Això és per seure't al sofà i mirar un darrere l'altre.
I pim pam, s'estrena el 4 de febrero i la tenéis en Amazon Prime.
I, de fet, els nostàlgics d'Downton Abbey, ara canviem, aquest any estem d'enhorabona.
Estamos d'enhorabona. No sé quantos de vosotros habéis visto Downton Abbey.
Home, jo l'he vist 2 vegades.
Esto es de verdad una serie que los que les gusta mucho el contenido de época, es verdad que Downton Abbey está tan bien hecha, tan bien recreada, tiene una historia tan... Tiene ese punto de... ¡Ay! Podría ser un culebrón, pero no lo es, porque está muy... Pero podría serlo. Bueno, pues la que yo espero con ansias de verdad se estrena el 24 de enero en HBO Max y se llama The Gilded Age.
Claro, Elena, nos pones ya que esta sintonía chica comienza a aquel punt que yo ya pell
de gallina. Pues sí, es la edad dorada, es la edad dorada. Habla de, realmente está ambientada en esta edad dorada de Nueva York a finales del siglo XIX, que es el momento en el que la ciudad estaba empezando a levantarse de verdad, se estaban empezando a cosechar las primeras fortunas neoyorquinas, que ahora muchas de ellas siguen siendo propietarias de las grandes fortunas de Manhattan. Fueron las que levantaron la ciudad. La estética y sobre todo el momento histórico coincide mucho con otra serie que probablemente hablaré algún día de ella, recuperándola al final, que se llama The Nick, que habla de un hospital en Nueva York, un hospital público precisamente en esta misma época, pues las mujeres con sus vestidos, con sus corpiños, esta gente que eran, estaban los muy, muy ricos y los muy, muy pobres, ¿no? Ese contraste es tremendo. Aparte, detrás se nota que está HBO Max, hay muchísima, una producción súper cuidada, hay un elenco absolutamente maravilloso. ¿Tú has visto el tráiler?
He visto el tráiler.
Harry Kuhn, por favor.
Y uns personatges amb uns registres molt diferents,
no? Que estem acostumats a veure.
Sí, hemos visto a Cynthia Nixon, que es la Miranda de Sexo en Nueva York, y Carrie Coon, que a lo mejor no suena por el nombre, pero si os digo que es la Nora de The Leftovers y que también sale en Fargo, en una de las temporadas de Fargo, es esta actriz que a mí me parece absolutamente fascinante.
Es hipnótica.
Es hipnótica, cualquier cosa que hace lo hace súper bien y por fin vuelve a una serie de televisión, y tenemos un poco de todo. Tenemos, por supuesto, intrigas, tenemos una muy buena ambientación y yo creo que, al igual que Downton Abbey, Marcel, tú que te la has visto dos veces, tienes la sensación de que la serie te está contando de verdad cómo debían ser esos años para esta gente tan acomodada y esta gente tan con tanto dinero.
Per tant, 24 de gener, que s'estrena a HBO Max.
En HBO Max.
I clar, també al febrer, Olga, tenim un esperadíssim, no?, debut a Netflix. Tu no te'l perdràs, no?, o què?
No, aquesta m'encuriosit. No tenia ni idea de que s'acabaria fent aquesta sèrie.
Bueno, es que aparte tenemos que ponernos en contexto, ¿vale? Estamos hablando de la primera serie de verdad de Shonda Rhimes para Netflix. Shonda Rhimes, probablemente a mucha gente que nos está escuchando no le suene de nada, pero Shonda Rhimes es la creadora de Anatomía de Grey. Es como quien dice, o era la gallina de los huevos de oro de la cadena ABC, y Netflix se la robó, se la levantó a Netflix, le pagó una millonada para que se fuese a su plataforma a producir contenido. Tiene un acuerdo de varios años. La primera serie que salió de la productora de Shonda fue Los Bridgerton, que como ya sabéis, no le fue nada mal.
Nada mal
en Netflix, creo que fueron 89 millones de hogares que vieron la serie. Esta en concreto es la primera serie original de Shonda desarrollada para Netflix y se llama ¿Quién es Ana?
Who is this person? Who the hell is Anna Delvey?
Real hot girl shit.
I might have a story.
Ahora tendríais que ver todos a Mercé bailando con este
cubana al ritmo,
Sí, porque hemos cambiado completamente de registro nuevamente. Empezamos con una comedia de acción, pasamos a una serie de época y ahora nos vamos a una serie contemporánea que desarrolla un caso real que yo cuando lo leí por primera vez me pareció que es algo que solamente podría pasar en Estados Unidos, que es una chica que se llama Ann Delvey, que había construido un auténtico imperio como influencer, pero influencer de las mega top. Haciendo creer a la sociedad neoyorquina, a la creme de la creme de la sociedad neoyorquina, que era una aristócrata rusa.
Pero molt espavilada.
Muy espabilada, les hizo creer que tenía un legado de 60 millones de dólares, pero que todavía no tenía acceso a él, y entonces formaba parte pues de todas las fiestas, todas las oportunidades. De hecho, llegó a estafar a muchísima gente. Y la cuestión es que todo este escándalo de Ann Delvey lo descubrió una periodista, si no recuerdo mal, de New York Times, que hizo una investigación para descubrirlo. Con lo cual, la serie se centra en ese personaje y cuenta las dos cosas, la subida y la caída en desgracia de esta chica, que está protagonizada por Julia Garner, que es la protagonista de Ozark, que es esta chica rubia que de hecho ha ganado un Globo de Oro por su interpretación en Ozark, pero también tiene a Am Chomsky, que es la niña de My Girl, pero que también la hemos visto en VIP.
Moré.
Historia de mujeres, historia de escándalos, como le encanta Shonda, y Shonda Rhimes. Si es que, ¿qué más necesitáis para que os diga que tenéis que ver esta serie que se estrena en Netflix el 11 de febrero?
Doncs prenem nota, però és que fa ben poc, Helena, que han condemnat a la protagonista d'una altra sèrie, inspirada, justament, ara estàs parlant d'una història real, que es diu The Dropout.
People don't even know that they have a basic human right to be able to get access to information about themselves.
La que estamos
aquesta setmana hem parlat d'ella, ha estat l'excusa per parlar de Silicon Valley i per saber com és aquest univers que atrau tants diners, tants emprenedors, tantes tecnològiques, tantes startups.
És tremendo. La història, bueno, jo...
Tu has estat a Silicon Valley?
Jo estava en Silicon Valley, no trabajando, ojalá, no tengo tanto talento, no tengo ningún talento, pero sí que es verdad que la història d'Elizabeth Holmes, voy a hacer una confesión absolutamente sin escrúpulos, yo estoy totalmente obsesionada con esta historia. historia, me he visto todos los documentales que se han hecho sobre la serie, me he escuchado todos los podcasts que se han hecho sobre esta mujer y sobre esta historia, y os puedo decir que cuando me enteré de que iban a hacer esta serie, de hecho en principio la iba a interpretar Kate McKinnon, finalmente no va a ser Kate McKinnon la que interpreta a Elizabeth Holmes, pero sí que es verdad que el caso me resulta absolutamente alucinante.
Es impactante.
Es tremendamente impactante. Os recomiendo, para quien tenga un poco de interés, ahora os voy a explicar un poco de qué va la historia. Tenéis un documental en HBO que se llama exactamente igual, The Dropout, que explica toda la historia de Elizabeth Holmes. Básicamente, esta es una chica que con 19 años dejó Stanford porque tenía una idea que en teoría era muy buena, que era la una compañía de análisis clínicos que permitía realizar análisis clínicos a través únicamente de una gota de sangre que se extraía del dedo directamente, con lo cual eliminaba la necesidad de tener que hacer extracción en vena, y aparte todos hacían un dispositivo que era casi como una impresora en el que tú metías la gota de sangre y te salían todos los análisis clínicos en muy poco tiempo. Y estaba llamado a revolucionar toda la historia. Claro, es un poco la historia de esa especie como de rey Midas de Silicon Valley, que es la persona que deja Stanford porque la educación se le queda pequeña, monta su propia compañía, y aparte la tía, que es una tía súper extraña, pero muy carismática, muy cautivadora, consiguió unas rondas de financiación, consiguió que tantísima gente pusiese dinero en la compañía. Bueno, pues todo era mentira.
Un fraude, ¿no?
Todo era no tanto un fraude, sino que ella estaba vendiendo una cosa que todavía no habían conseguido. Ah. Es decir, ella evidentemente sí tenía la máquina, pero no funcionaba la máquina. Y ella hizo creer a la gente que ponía dinero y
que no son tontos.
No son tontos.
I que han passat per moltes rondes d'inversió i que decideixen bé i pensen molt a qui donen els seus diners.
I de hecho, muchas de las familias que pusieron dinero en Cerán, que es el nombre de la compañía, probablemente sean muchas de las familias que van a salir en The Gilded Age, porque eran las familias ellas fueron tan listos que no se fueron a las grandes fondos de inversión que suelen invertir en compañías, en startups de Silicon Valley, sino que se fueron a familias viejunas y trasnochadas de las grandes ciudades norteamericanas a pedirle dinero. Entonces, bueno, había gente incluso que había formado parte del Consejo de Seguridad de Estados Unidos.
Wow.
se recomendaban entre ellos. Bueno, tú imagínate cómo fue todo este tinglado. Evidentemente la compañía tuvo que cerrar, ella fue a juicio por toda este tinglado, y como bien decís, la acaban de
4 de gener, creo que va a ser.
4 de enero, creo que a 24 años, sí, hablaban, sí. Es decir, una condena bastante importante, evidentemente van a apelar. Aparte, ella se fue al juicio con su marido y acaba de ser madre, es decir, ella se quedó embarazada sabiendo que la iban a procesar, que todo el mundo decía que era como una carta que había jugado ella para evitar que la crujiesen. Se estrena el 3 de marzo en Hulu. Hulu es una compañía propietaria de Disney, y es probable que llegue a España a través de Disney. De verdad, si veis el documental, creo que no va a haber nadie que vea el documental, que lo tenéis en HBO Max, y que no le interese esta historia, porque de verdad es tan truculenta y parece tan sorprendente que de verdad es, para mí, estoy absolutamente cautivada por esta mujer.
Ya faltan pocos días, ves marcant.
Yo ya sí, ya tengo mi calendario, lo tengo en mi calendario laboral, tengo, hoy hay que ver esto.
Que més, repassem més sèries, no, Olga, o què?
Sí, hi ha una cosa que han deixat clara les plataformes, és com els agrada adaptar novel·les, però ara també podcasts.
Están como muy a tope con los podcasts, y uno de ellos, evidentemente, Netflix, que tontos no son, pues se han cogido uno de los podcasts de más éxito en Estados Unidos, que se llama Archivo 81, y han hecho la serie.
We're looking for an artist. Someone who can restore a recently acquired collection of damaged videotapes.
Ya veis el tono, miedito, cosas sobrenaturales.
Sí, fa por, yo el tráiler he pasado por ya.
¿Hay más? ¿No has llegado ahí?
No has podido. Cara,
todavía no lo conseguiré antes de que termine el año. Tengo todo 2022 para convencerla. Pero sí que es verdad que volvemos a un podcast que fue muy exitoso precisamente porque jugaba con el tema del terror psicológico, lo estabas escuchando, no veías nada. Es una... Básicamente contratan a un chico para que haga restaure una colección de vídeos del año 96, y es un poco proyecto de la Bruja Blair. Cuando empieza a restaurar esas cintas de vídeo, empieza a descubrir cosas muy interesantes sobre lo que esas cintas recogen. Creo que es muy interesante porque visualmente estaba todo por construir. Habéis visto el tráiler, La verdad es que apunta maneras, o sea, que para aquellos que son friki fans del terror...
Del terror, esa es su serie,
a
¿no?
tope, a tope con Archivo 81.
Mira, fíjate que Archivo 81, hoy el programa vamos un poco de los 80. Uh-huh. I mira, aprofitant, Olga, t'anima l'Helena. Helena, mira, si ens vols confessar la teva cançó preferida dels 80, quina seria?
La mi canció favorita, uf, és muy difícil perquè jo soy muy de canciones de los 80.
Dels 80, ho sabem, nosaltres també.
Muy,
és muy, difícil triar-la
una. És muy difícil, però te diria que probablemente Take My Breath Away de Berlín, banda sonora de Top Gun.
Va, doncs a veure si la tenim preparada pel final. Venga, i podem posar aquest punt.
Que, por cierto, se estrena este año. Por fin, esperemos que se estrene por fin la secuela de Top Gun. Ah, venga, y ahora me traigo otra serie, ya sabiendo que está Olga super a tope con Apple TV Plus, es ya para justificar que no se dé de baja, porque la siguiente serie es una comedia que se llama After Party. This is a murder. Hey, hey, party people! Big ups to Hill Mount High! I no me digas que no te reíste viendo el tráiler.
Molt, sí? Molt. Amb aquest Xavier, como... tan fàcil sí, que sí. Es dir Xavier.
Claro, y es como una especie como de Cluedo, de hay un asesinato,
pasa,
y cada capítulo se centra en la versión de una de las personas que estaban en esa fiesta donde se produce ese asesinato. Y de verdad es que los personajes, que son súper histriónicos, la fiesta, el montaje, que es como súper trepidante, pues convierte un thriller en una cosa como comedia, episodios cortitos. ¿Qué más queréis? Os lo traigo todo picadito.
No. After Party no és el que ha guanyat els Globus d'Or, alguna cosa? Ara que no volen guanyar, ara que ningú vol guanyar els Globus d'Or.
After Party, no, perquè no s'ha estrenat todavía.
Ah, doncs quan vaig veure el noi, sí, aquest em sona molt.
Sí. Però bueno, apunta maneres, i Apple està molt a tope con les sèries.
Escucha, Elena, ara estava pensant, ja sé que és fora de guió, però tu ens pots explicar, a veure si saps alguna cosa, perquè a mi aquesta història també em va impactar moltíssim. El tema dels BAFTA
sí.
I amb la pel·lícula de Spider-Man, no?
Sí.
Que al final no va entrar a la convocatòria. Què va passar a les nominacions? Exacte. Tu saps què va passar?
Bien, no sé lo que ha pasado, pero sí que es verdad que los premios son muy puntillosos con el tema de los calendarios. Es decir, que si está fuera de plazo, sí. No te dejan meter la película.
Con termes judicials, sí, s'ha de presentar un recurs abans d'aquest dia, pam.
Se tiene que presentar en tiempo y forma, y es una manera que tienen para que no sea todo un despiporre, porque realmente muchas veces es un despiporre. Exactamente no sé lo que ha pasado con el tema de Spider-Man, pero tiene pinta de que ha sido un
coste de calendario,
un
¿no?
problema de calendario, un problema de calendario, no un problema de cualificación de la película. Estamos sí. hablando de una película que ha superado la barrera de los 1,000 milions, que es poca broma.
Una brutalitat. Va, i acabem amb una cosa que sí que podem veure, no? Que és sí. una recomanació que ja la
jo tindríem. necesito escuchar la música de esta serie, porque es que pelos de punta.
Vinga, doncs aquí la tens.
Una canción de Massive Attack que ya en los 90 wow. me volvía loca. Es decir, una serie que tiene dos cosas, que es thriller policíaco en estado puro y Idris Elba. ¿Qué más queréis?
De tot.
La veritat és que si està Idris Elba, podria ser comèdia romàntica, jo miraria tot.
Sí, o sea, podria ser, sí, una cosa, podria ser ciencia ficción, da lo mismo. Si está él, y esta serie en concreto es este típico noir policíaco británico, es una serie de la BBC, porque, bueno, a Idris Elba muchos lo registramos en The Wire como un tío con un acento muy americano, pero Idris Elba es un gentleman británico y este papel lo borda, el de policía con un montón de conflictos personales, que no sigue las reglas, que investiga por su cuenta, que eso le trae muchísimos problemas, evidentemente, con el departamento de policía, pero oye, de verdad, vaya pedazo de personaje. Son temporadas realmente conclusivas, las puedes ver independientemente porque es verdad que hay un hilo conductor en el personaje, pero cada temporada trata un caso diferencial. Está súper bien hecha, súper bien interpretada, y de verdad que terminas de verla y dices tú, ostras, quiero más. De vez en cuando siempre Idris Elba va diciendo, voy a hacer otra temporada. Entonces, el mundo aplaudiendo porque el personaje gusta y gusta muchísimo.
Doncs a mi sempre, quan el veig, que m'apareix allà a la careta perquè jo no l'he vist, penso, ai, la miraries, però veig 5 temporades i em fa com mandra.
Pues no, que no te dé pereza.
Haig de començar, que llavors serà allò que cada dia voldré veure un capítol.
Sí, porque aparte está en un registro, es un registro de thriller policíaco que no tiene absolutamente nada que ver, es thriller del bueno. Prometido.
Doncs, escolta, Helena, moltíssimes gràcies.
Vaya tareo, se puesto hoy,
¿eh? Has posat, si ja teníem deures pendents...
Ara tot ha de començar.
Clar. Sí. No, serem a l'espera de que es vagin estrenant. Helena Neira, periodista i professora dels Estudis de Comunicació de la UOC. No volem que marxis sense abans escoltar això.
Quins records, no?
Quanto bien y cuánto año hizo Top Gun, eh?
Jo la vaig veure fa poc. Està, no sé quina plataforma sí, està. No sí. L'havia tornat a veure des de que l'havia vist al cinema i totes les vegades que la feien a la tele, clar. Jo, el Tom Cruise estava a la meva habitació farcida.
Bueno, yo tengo... De hecho, fuimos al cine cuando estrenaron un cine de pueblo. Estrenaron la película y fuimos al cine a pedirle uno de los pósters que había dentro de... Yo tengo todavía... Está en mi Instagram, ¿en lo podéis
serio?
Ver.
¿Sí?
Estoy con el... Todavía conservo el póster y, por supuesto, me gasté probablemente el dinero que no debía haberme gastado en La cazadora de Maverick, porque yo soy así.
Hombre, es muy chula, ¿eh? Yo también
sí,
La cazadora
sí,
de Maverick.
Es decir...
Es de Top One.
Es muy injusto escoger una canción de los 80, pero creo que esa es la música con diferencia que más escucho cuando estoy deprimida, cuando estoy contenta, cuando estoy animada, cuando estoy de bajón. A mí
sí,
la música de los 80
escoltarla.
Me da la vida.
Vinga, Take My Breath Away, el son Berlín. Elena Neira, moltes gràcies.
A vosaltres. Ha estat un plaer.
Radio Astel.
Estàs escoltant els millors moments del magazín del matí a Radio Astel. Si aquest estiu vols continuar fent camí, a Radio Astel t'hi acompanyem. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, els millors moments de Camins, amb Rafa Sanahuja. Aquest estiu, la Macedònia de la ràdio continua la mar de fresca. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, els millors moments de Camins a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 3040.
Anem per feina. la coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Mentre m'envelleixo
en el llarg esforç
de passar la rella
damunt
dels records,
he mirat aquesta terra.
He mirat aquesta terra.
Quan l'estiu allà s'ha fet tot l'adormica, la l'ample silenci que es fem en els grits. He mirat aquesta terra. He mirat aquesta terra.
Mentre comprenien savis dits de ser com l'hivern despulla la son del sarment. He mirat aquesta terra.
Ràdio Estel. Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem.
Quan era jove, m'encantava anar a la platja i nedar amb el meu marit. L'estiu era el millor moment de l'any. Fa més de 10 anys que no veig el mar, que no trepitjo la sorra, que no sento les onades.
Com l'Enriqueta, hi ha milers de persones grans que volen gaudir d'aquests petits plaers. Dona ara i fes possible un estiu en companyia. Amics de la gent gran, Punorc.
Els nostres boscos, els espais naturals, la biodiversitat i les nostres granges, camps i conreus no estan protegits de les imprudències. Aquest estiu no vestim de dol els nostres boscos. Recorda, una imprudència ens ho crema tot. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquest estiu necessites CoralCard. Demana CoralCard a Laboratorios Maen Punès i gaudeix d'un descompte molt especial. Apunta el codi descompte per les teves compres durant aquest estiu a Laboratorios Maen Punès. Estel. Sí, sí, Estel. Promoció vàlida del 22 de juliol al 4 de setembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es/bases-legals.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El magazín del matí a Ràdio Estel. Edició estiu. Edició Millors Moments.
Un altre punt de vista.
Olga Vallejo, avui ens espera un altre punt de vista molt especial.
Sí, ens agrada, sempre ens agraden els convidats.
Molt, però avui ens acompanya el Bob Pop, algú capaç de reflexionar sobre la realitat que ens envolta i donar-nos això un altre punt de vista. En Bob Pop és, entre moltes altres coses, escriptor. Podríem dir que ho és gairebé tot. No,
jo diria que és un artista.
Com el definiries?
Artista renaixentista.
¿Qué tal, papá? Bon dia.
Molt bon dia, encantada d'estar aquí.
Encara tenim més coses, eh?
Què dices?
Sí, sí, clar, és autor de la novel·la Mansos, que fa poc que s'ha reeditat, autor també de Cuando haces Bob, ya no hay stop, Un miércoles de enero, Días ajenos, Maricón perdido, que per cert, Maricón perdido també és la sèrie que ha dirigit i que no para de guanyar premis.
I nominacions, sí, sí. A més, segur que l'heu vist a la televisió. Fins fa poc estava a Leitmotiv, programa del que era subdirector, Movistar Plus, i ara els dimecres han regalat les seves reflexions a l'Objetivo. Estàs content de com va anar?
Soy súper contento. A ver, a mí ya el hecho de poderme subir a un escenario y contar mis cosas me pone muy feliz, pero es que además el viernes fue una función preciosa con el público muy entregado, muy juguetón, muy cariñoso, y la verdad es que fue una función estupenda. De hecho, la función normalmente dura una hora y cuarto o así, y el viernes me casqué dos horas como un pepe.
Però que van passar molt ràpid, ovació total.
Home,
la total, gent, no? Dreta, sí. Aplaudint.
Sí, fue súper emocionante.
I perquè no vas voler sortir, però si no allà, tornar a sortir, sortir, ya, allà eso, podia...
¿Sabes qué pasa? Que hay una cosa que no he aprendido del teatro y es a que me aplaudan. Lo paso fatal, me da mucha vergüenza quedarme ahí como súper chulo de venga, venga, aplaudidme. Entonces me meto para adentro en cuanto puedo, que yo sé que es feo esto.
Por la vergüenza, Bob.
Ya, con lo vedette que soy yo, además estaba estrenándome en El Paralel, quiero decir, que era mi gran momento.
Claro.
Pero aún así no lo puedo evitar, es como, ya habéis aplaudido, pero yo que sé, he ido a casa ya.
Tú decías ahora, nos estabas explicando que va a ser como un baile, ¿no?
Sí, es que para mí es un baile con el público. Yo propongo, les agarro, les sujeto y les voy llevando de un lado a otro, ¿no? Desde la risa, la reflexión, un poquito de mal rollete, pero luego hay otra vez risa. Un poco pues como, yo creo que es que la vida es así. Said you took a big trip. They said you moved away. Happened oh so quietly.
They say. Clar, és que teniu aquí Olga Vallejo, que sap moltes coses de tu, David Bowie.
Hombre, es que esta canción es con la que empieza el espectáculo, Everyone Says Hi, y, o sea, empezando así, todo lo demás que puedo hacer es estropearlo. Pero intento no estropearlo mucho.
L'espectacle ets tu dalt de l'escenari assegut en una butaca, una llum de peu, un parell de tauletes amb llibres, podria ser algun objecte de decoració, no? Podria ser un racó de lectura, i a partir dels teus llibres, Días ajenos, Otoño, invierno i Primavera, verano, parles d'experiències teves i d'experiències d'altres a partir de les seves biografies i dels teus diaris, uns llibres també molt recomanables. Com està sent aquesta experiència de, no sé si de donar-li una segona vida, no?, però que segueixin creixent els teus llibres.
Pues es muy bonita porque en realidad sigo escribiendo los diarios con este monólogo, es decir, lo que parecía un proyecto cerrado, que eran estos libros, en este contacto en el escenario, es seguir escribiendo, porque en el fondo actuar en un teatro para mí sigue formando parte de la escritura. Estoy adquiriendo experiencias y reescribiendo cosas que son mías, con lo cual es estupenda y además demuestra que es que yo lo aprovecho todo. Aquí no se tira nada.
Res, clar que sí.
Nada, nada.
Escolta, Bob, expliques a l'espectacle que escrivint aquests dies ajenos,
sí,
tu vas descobrir la teva identitat i el teu talent, que és, sí, llegir?
Sí.
Clar, però a aquestes alçades ja deus saber que ets un gran contador d'històries, no?
Esto uno no lo sabe nunca, pero va aprendiendo. Y además que yo he tenido muy buenos maestros, yo eso también lo digo en el espectáculo, o sea, yo claro que tenía mis historias que contar, pero tuvo que venir alguien también a confiar en ellas y a enseñarme cómo hacerlo, y yo al lado de André Buenafuente aprendí un montón de cosas, de Andreu, de Berto, de Jorge Ponce, de Coronas, de todos los compañeros tan talentosos que he tenido, que me han enseñado a contar lo que yo quería contar, pero de una manera distinta, de una manera más ligera, más divertida, pues utilizando esa herramienta que es la comedia, que te permite colarlo casi todo.
Tu també parles d'una altra habilitat, que és parlar ràpid.
Sí.
I quan ho comentes, em vas fer pensar en Marc Giró,
sí,
que també us coneixeu, i que ell diu que els que no són rics han de fer això, no? Quan tenen un minut que els escolten, aprofitar-ho.
És que esto que dice Marc, que yo le adoro, es completamente cierto. Yo, en mi caso, aprendí a hablar rápido para que no me zurraran en clase, porque era el típico niño en pollo en gafotas que se sabía todas las respuestas, con lo cual yo lo decía muy rápido, y a ver si hoy pues esto pasa lo antes posible, pero no puedo. por evitar responder a la pregunta. Pero sí, es curioso que Marc y yo coincidamos en... A ver, Marc y yo coincidimos en muchas cosas. De hecho, yo quiero ser el cover de la vida de Marc.
Clar, tu fas monòlegs, escrius llibres, fas televisió, fas ràdio, dirigeixes sèries multipremiades. Tu, quan eres petit, Bob, ja t'imaginaves que series de gran? O que passaria tot
jo
això?
Jo queria ser escritor. Y creo que lo he conseguido, porque al final yo creo que soy escritor en todo lo que hago. Da igual que sea radio, o sea, soy un escritor muy multimedia, muy contemporáneo, totalmente transversal, pero al final lo que hago es escribir, es mirar la realidad, pensarla, porque me divierte mucho pensar, y luego contarlo en los medios que me permitan.
Uh-huh. Hi ha coses, encara que tinguis ganes de fer, allò que diguis, això m'agradaria, perquè ara fins i tot... ¿Estás de teatras?
Sí, pues mira, me gustaría hacer más teatro. Y tengo en mente un espectáculo que me gustaría plantear en algún momento, pero bueno, tengo que darle vueltas, escribirlo. Pero sí, hay muchas cosas que todavía me apetece mucho hacer, pero hacer algo más teatral y algo más con el cuerpo incluso, aunque sea un cuerpo averiado, me gustaría mucho.
¿Tú quién eres?
Me llamo Roberto.
¿Roberto Enrique Figueras?
¿Nosotras? Bueno, él, yo.
¿Roberto?
¿Él?
Sí, yo. Yo estaba ahí hace años, soportando las miraditas de las señoras y a los chungos que me llamaban maricón.
¿Qué me has llamado?
Mentiroso, maricón y gordo.
Aquest és el tràiler de Maricón Perdido, la sèrie que has escrit i dirigit i que també hi apareixes. Està basada en una ficció real. Veiem tres Bobs, el Bob adolescent interpretat per Gabriel Sánchez, l'adult, que és l'actor Carlos González, i tu mateix. I en un moment de la sèrie, Pedro Almodóvar pregunta, no? A tu no et fa pudor exposar-te tant? En algun moment t'has fet aquesta pregunta i has dit, pa'lante.
Es que creo que ni me la he hecho. O sea, lo peor de mí es que ni me he hecho la pregunta del pudor. Es que he perdido tanto el pudor porque me parece un obstáculo para un montón de cosas. Yo creo que el pudor no nos impide compartirnos y nos impide contar la verdad, que al final es lo más importante, porque es la única forma que tienes de que no te malinterpreten y que sepan quién eres tú. Y a mí me parece muy importante que la gente sepa quién soy, para que me quieran o para que no, pero que lo tengan claro. Entonces yo el pudor lo he perdido completamente. A ver, que la gente se tranquilice, que en el espectáculo, en días ajenos, no me desnudo ni nada, lo hago todo vestidísimo, ¿eh?
Escucha, Bob, yo te he escuchado en alguna entrevista que comentabas lo que te provocan los nervios.
Sí, contar la verdad todo el tiempo. Es mi suelo de la verdad, es horroroso.
Tu suelo
de la verdad. Es horroroso, lo largo todo.
¿Y lo has pasado mal en alguna ocasión? Bien malo, ¿no? No sé, ¿eh?
Mal al final no, porque...
No, porque...
Además de perder el pudor, he perdido la capacidad de arrepentimiento. O sea, yo no me arrepiento de nada. Es como todo para adelante. Ya está esto, ha pasado esto. Pues a ver cómo lo aprovechamos para divertirnos.
Els Bobs esteu increïbles. Ara tornem a la sèrie Maricón Perdido. La teva mare, una candela penya, sublim, Alba Flores...
Clar,
què va ser més emocionant per tu? Escriure el guió o bé doncs, triar aquests actors que formen part d'aquest elenc o bé rodar directament?
Pues mira, és que el guió no està acabat hasta que no lo hacen los actores. O sea, en realidad el guionista que piense que le entrega ahí un documento sagrado que nadie puede tocar es muy mal guionista. O sea, yo tenía claro que el guión no acabaría hasta que los intérpretes lo hicieran suyo. Y además también te das cuenta de que la palabra intérprete es muy polisémica. Es decir, que un actor es un intérprete, como un intérprete de lengua de signos, un intérprete de otra lengua. O sea, que él coge mi texto, lo procesa, lo digiere y luego lo interpreta en un idioma que es el suyo, que pasa por su oficio, por su experiencia, y ver a Candela, a Alba, a Miguel Reyán como mi abuelo, que es una maravilla, a Carlos y a Gaby, que están enormes. Claro, pero yo hasta que no... Digamos que el guión no estuvo terminado hasta que la serie no se montó y se estrenó, porque también estuve en el proceso de montaje, de edición, y todo eso es guión. O sea, quien piense que el guión es solo lo que está escrito, no es verdad. El guión es todo lo que pasa hasta que la serie se termina.
¿Y cómo ha estat, per exemple, el procés amb en Carlos González, que ets el Bob adult, que a vegades fa por, perquè és que somriu com tu, fins i tot.
Mira, con Carlos fue una delicia, porque además él, los días que no tenía rodaje, él se venía en la caravana conmigo al combo, y entonces él me miraba cómo me comporté y decía, me estás copiando, ¿verdad? Pero luego había momentos, porque Carlos tiene una tendencia a la intensidad que yo no tengo, entonces había escenas a las que yo veía a Carlos muy intenso, entonces yo decía, corten, y decía, Carlos, me estoy cayendo muy mal. Jo no soy así. Vamos a retomar eso con un poquito más de ligereza, muchacho.
Claro, es que com es veure't al mirall.
Claro, es que era muy complicado. Entonces, claro, yo quería darle un tono a la serie, que creo que es el que al final conseguimos, que no es tremenda en ningún momento. Pero claro, para Carlos también era muy difícil, para Gaby también, pero Gaby es como mucho más ligero, Gaby es maravilla absoluta, nunca había hecho nada, es lo primero que hace como actor y está increíble. Pero Carlos, que es más actor de método, que ha hecho su... Pues él, claro, quería ser muy... Porque además piensa que él tenía a su yo del futuro sentado en una silla de ruedas dirigiéndole, pensando, Dios mío, la vida tiene que ser terrible. Era como, Carlos, chico, que no... que esto es mucho más fácil que pa'lante con todo. Entonces, ahí tuvimos nuestras fricciones, pero creo que su trabajo, el resultado ha sido maravilloso.
La sèrie agrada a tothom que la veu, però la crítica també. Sí. L'últim premi va ser a l'Ondas, a la millor sèrie de comèdia, 5 nominacions als Premis MIM, 3 als Premis Feroz, s'ha estrenat a Llatinoamèrica, a Estats Units, i quan es va estrenar a Estats Units, vas posar al teu Instagram... Maricón perdido TNT llega a Estados Unidos como Queer You Are en HBO Max y yo tranquila en casa escribiendo mis cositas en pantuflas.
Claro.
¿Escribes en pantuflas?
Escribo en pantuflas.
Es el que más me va a cridar la atención.
Escribo en pantuflas, claro, pero vamos a ver quién escribe en zapatos. Yo es que lo primero que hago
o
cuando
descalzo.
Yo...
descalzo.
También soy muy de andar descalzo, ¿eh? Sí. Pero ahora con ese tiempo soy más de pantufla. Pero no, es que para mí es fundamental. Pero fíjate que para mí es una reflexión muy importante y es como, mira, la serie se va a Estados Unidos, Alemania, Escandinavia, pero yo estoy en mi casa currando porque al final yo ya no soy responsable de esto. Digamos que la serie ya va por otro lado y tampoco me tengo que chiflar pensando, bueno, ya lo he hecho todo, lo he petado en la vida. No, en absoluto, aún queda mucho curro por hacer.
Però a mi me gusta mucho la reflexió que feies, que no sé ara on t'he llegit, Bob, que deies que, clar, com que no saps què et deparar al futur,
sí.
Es una mica es mirar cap al passat, ¿no?
Sí. Es que para mí, o sea, yo he dejado de pensar en el futuro hace mucho, pero me parece bien, ¿eh? Me parece bien no planear el futuro. Y entonces me parecía muy divertido coger mi pasado y recrearlo y trabajar sobre él y explicarme muchas cosas. Porque me parece que es la forma más saludable, sin nostalgia, simplemente un poco tratando de entender y de construir una historia a través de una historia que me sé muy bien, que es la mía. Que también eso es importante, ¿no? Hay un momento en el que te enfrentas a tu propia historia y lo importante no es que sea tu historia, sino saber contarla bien.
Uh-huh. Doncs mira, parlem d'història, perquè ja és història quan a la ficció televisiva només hi havia un gay, Steve Carrington, dels Carrington.
Oi, sí.
De Dinastia.
Mi primer gay televisiu.
Ara en veiem molts, a les sèries hi ha molts referents. Sí. Hi ha una sèrie que es diu Maricón Perdido.
Exacto.
No? Es parla obertament del col·lectiu LGTBIQ+. Sí. Però hi ha més agressions homòfobes que mai.
Ja. Yo tengo la sensación, mira, dos cosas, de que los gays que se ven ahora, los gays, las personas del colectivo LGTBQ+, han dejado de pagar el precio, como pasaba pues con Stephen Carrington de Dinastía, que le iba fatal siempre porque era gay y como gay o como mujer lesbiana o como transexual tenías que pagar un peaje. Y siempre acababas en drama, era como una especie de sacrificio final para pagar quién eras. Y sin embargo, ahora ya no. Pero es verdad lo que dices, Olga, ahora cada vez hay más agresiones LGTBófobas. Creo que tiene que ver, yo soy muy positivo en esto, pese a todo, creo que tiene que ver con una reacción de grupos reaccionarios, como su propia actitud indica, que han visto que el feminismo y el movimiento LGTBIQ+, están avanzando, están haciendo la sociedad mejor y no se resignan a que se les mueva el suelo bajo sus pies, con lo cual se ponen rabiosos y agreden. Pero creo que es un precio que tenemos que pagar por tener una sociedad cada vez mejor. Y también creo que antes también había esas agresiones, pero a nadie le llamaba la atención, porque total les parecía normal.
No se denunciaban, ¿no?
Porque,
no se leía res,
porque
¿no?
pensabas que era la policía, claro. Iba a ser una reagresión, una revictimización, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo te conoce Olga, eh?
Ah, esto es un temazo.
Porque, escolteu, vosaltres vau treballar junts, ¿no?
A ver, yo lo primero que hice en radio lo hice con Olga. Olga me ha enseñado todo lo que sé de radio. De verdad, y además, Fíjate, he hecho muchísima radio con grandes locutoras españolas y locutores españoles y catalanes. Pero yo, como con Olga, no he trabajado con nadie de guay.
No, no, és que nosaltres també cada dia aprenem de la Olga Vallejo.
Bueno, jo crec que era un equip molt maco on tothom aprenia i tothom tenia moltes ganes.
Però eren moltíssims, no?
Moltíssims.
Sí, era muy divertido.
Escolta, Bob, clar, quin feedback has rebut? Perquè ara dèiem, els Premis Ondas, vas tenir aquest discurs, no?, al rebre, el quin feedback t'ha vingut de retorn, no?
Pues
vas parlar de tot, gairebé,
sí,
no?
Pues...
Què van ser? Dos minuts, almenys?
Un minut i medio, perquè me dijeron, tienes un minuto, y yo dije, bueno...
Ben aprofitat.
Voy a aprovechar. Claro, pues las reacciones que he tenido han sido todas muy, muy positivas y yo recibo siempre mucho cariño de la gente y eso lo agradezco un montón porque me parece un regalazo. Uh-huh. Pero siempre, y fíjate, cuando se estrenó la serie, todo el mundo, cuando se anunció el estreno de la serie, todo el mundo estaba ahí ultra cariñoso, con una expectativa. Yo decía, madre mía, solo me queda defraudar. Uh-huh. Y menos mal que luego les gustó.
Vas tener un missatge especial, para Movistar, por eso.
Un beso, Movistar, siempre.
Se lo enviamos también.
Un beso desde aquí, siempre.
Tu ets un gran lector, dius no?, que el que fas millor és llegir. Aquest any, a no ser que hagis penjat avui un llibre, ja t'has llegit 68 llibres que sabem, perquè potser te n'has llegit més, no? El darrer són Los Enanos, de Concha Laja. Això, hem fet un càlcul, són gairebé 6 llibres al mes. Tu ets de rituals quan llegeixes, pantufles, racó...
Sí, tengo mi rincón de lectura, pies en alto con el pub y mi lamparita y una mantita ahora que llega el invierno. Y sí, ese es mi ritual de
lectura. ¿Y bebes alguna cosa o no?
¿Cómo?
¿Aigua, alguna infusió?
Nada, no, nada. Leo así a pelo. Y me encanta. Y el que estoy leyendo ahora, de Los Enanos de Conchalos, es brutal. Si podéis leerlo, es un librazo fascinante.
¿Y cómo fas la tría? Vas a la librería y dices, póngame uno de cada.
Mira, no, tengo la suerte enorme de que tengo amigas y amigos que me recomiendan o que un libro me lleva a otro. Y fíjate que además yo compro los libros. Bueno, también me envían muchos libros las editoriales porque son muy majos y se los agradezco muchísimo. Pero además mi librería, yo sigo comprando en mi librería de cuando vivía en Madrid, la que estaba enfrente de mi casa, la calle Mayor, en Méndez. Y entonces yo lo que hago es que les... Méndez es mi Amazon. Entonces yo les escribo WhatsApp y digo, mandadme este... Tengo una cuenta ahí abierta y me van llegando libros. Y cada vez tengo menos espacio para ellos, porque la lectura ocupa lugar.
Perquè estàs a Barcelona ara, vivint.
Estoy en Barcelona. A Barcelona es mi casa. O sea, ya...
Tu sents Barcelona,
sí.
Com casa teva.
A mí voy a Madrid de vez en cuando a currar, pero Madrid me sigue pareciendo una ciudad muy hostil y Barcelona, en cambio, me trata súper bien.
Estem parlant avui de Los Días Ajenos, de Bob, que és l'espectacle de Bob Pop. Dues úniques funcions a Barcelona, encara el podeu veure demà al Teatre Victòria. Queden algunes entrades, ens ho ha dit el Bob, només començar, eh? Algunes entrades que encara podeu aprofitar. Després dels Días Ajenos, si et sembla... Estàs preparat, Bob? L'Olga Vallejo té una sorpresa per tu.
Ui, m'encanta la sorpresa.
És un petit joc, que el lloc de Días Ajenos són vides alienes.
Vale.
I a partir de vides, volíem saber quina biografia de totes les que has llegit t'agradaria ser-ne el protagonista.
Uau! La de Coco Chanel. Sí, porque se zumbó a un señor de la Rusia de los Zares y le regaló las perlas de la zarina, quiero decir.
Ya no ves por
eso. Es que solo por eso. Llevar las perlas de los Romanov y hacerte varias filas alrededor del cuello me parece un hitazo.
¿Y quina biografia que encara no s'ha escrit d'una persona pública o anònima t'agradaria viure, o creus que valdria la pena viure-la?
Vivir-la no lo sé, pero leer-la, yo me muero por leer una biografía no autorizada de José Luis Moreno.
Claro.
Buah, es que me apetece muchísimo eso.
Pues igual estamos lanzando una idea desde aquí, ¿eh?
Oye, pues si alguien la quiere hacer, por favor que me avise para hacer el prólogo.
Quina vida, explicada a biografies, també compten les biografies no autoritzades, no li desitjaries ni al teu pitjor enemic.
Uau, hay tantas. Pero, mira, por ejemplo, la biografía de... las memorias de Quentin Crisp, el funcionario desnudo, porque el tipo tuvo una vida durísima, aunque el libro es estupendo.
I qui t'agradaria que t'escrivís la teva biografia?
Andrew Crompton. Yo creo que el que escribió la de Lady Di, la de los Beckham. O sea, yo quiero a alguien que haga una...
Nivelazo.
Y no autorizada, por favor.
Ah, es que aquí, cuente, aquí ya la...
Exacto. Que cuente ahí salseo,
claro,
gordo.
Que volem, ¿no?
Y que yo le pueda demandar y forrarme. Para. Básicamente eso es lo que quiero. Una demanda millonaria y que ya me solucione la vida.
Doncs ja ho tenim,
que
no?
Ja ho tenim.
Sí, no sé si repetiries alguna cosa de la teva vida, ara ja no biografia, bé, sí, la teva vida.
Sí.
Alguna que repetiries, allò un moment que dius, aquell dia és que el repetiria una i una altra.
Sí, cuando,
bucle, dia d'en bucle.
Cuando conocí a mi marido, Mauricio. La vez que los conocimos después de que me hiciera esperar en aeropuerto 6 hores.
I alguna cosa que esborraries amb Tipex?
No. Todo, vale. Ya te he dicho que yo lo aprovecho todo. No hay nada de lo que haya vivido. O sea, probablemente me hubiera gustado, me gustaría eliminar agresiones, malos ratos, pero ahí están.
I tu recordes, perquè ara potser el públic que ens està escoltant no ho sap, però cap al 2017, no, Bob, tu vas anunciar que paties una malaltia. Te recordes aquell moment, la primera vegada que ho vas explicar?
Sí, fue... A ver... Fue muy emocionante porque elegí un momento en el que estaba muy bien acompañado. Y por André Buenafuente y por Pedro Almodóvar. Y tenía sentido que estuvieran allí porque los dos tenían que ver con cómo me había construido para contar historias. Y esto era una historia que quería contar. Y ya era un momento en el que además tenía que dejar de contar excusas y contar ya la verdad sobre la enfermedad. Y parecía el momento perfecto.
Pateixes esclerosi múltiple,
Sí, eso es.
¿Qué?
Yo volia dir que, tot i així, a Días Ajenos,
sí,
aquest primavera-verano...
Sí, també lo cuento.
En parleu, no?, a l'obra.
Que jo estava llegint,
sí.
Vaig quedar allà... Vull dir que no sé si va ser abans això o va ser abans
no, fue,
la televisió.
Fue antes. Yo en los libros, incluso en Mansos, también aparece la enfermedad. Lo que pasa es que los libros no son la tele. Lo que de verdad es potente es contar cosas en la tele.
Bob, ha estat un plaer.
Pues el mío igual. Me ha pasado súper bien y he estado súper a gusto y muy feliz de compartir estudio otra vez con Olga.
Home,
Gallego.
Tu diràs.
Molt feliç.
Nosaltres que tenim la gran sort de compartir-hi amb ella, no? Moltíssimes gràcies, Bob.
A vosaltres.
Tot un plaer.
Són les 9 del matí. Ràdio Estel.
Posats al dia amb l'última hora informativa, ja podem seguir amb el millor del matí a Ràdio Estel en aquesta edició especial d'estiu. T'apuntes?
El matí a Ràdio Estel. Matrícula oberta.
Contem avui amb l'Anna Pagès, que és professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport de Blanquerna Universitat. Ramon Llull, què tal? Anna Pagès, bon dia.
Hola, bon dia, noies, com esteu?
Molt bé. Clar, Olga, a finals de setembre ens assabentàvem que el govern central està preparant una reorganització de l'ESO i també de batxillerat.
Sí, apareixeran noves assignatures, hi haurà canvis amb la filosofia, les matemàtiques, noves modalitats de batxillerat, i avui ens centrarem justament en això, l'opció majoritària per l'alumnat quan acaba l'ESO, diem majoritària, però no l'única, que és el batxillerat. L'ESO és l'educació secundària obligatòria, és el que responen les sigles, i quan arriba aquest moment, Anna, dèiem, majoritàriament la gent va a batxillerat, però no és l'únic que poden fer, oi?
No, els nois i noies també poden fer un grau mig de formació professional. El problema que hi ha en aquests moments és que no hi ha prou oferta. I segons la comarca o la zona on es trobin, quan no hi ha prou oferta de formació professional de grau mig, sembla com que la tendència és anar al batxillerat.
Mm-hmm. Si no hi ha... Suposem que podem fer el grau mig que volem. Després del grau mig podríem accedir a la universitat o hauríem de fer un altre grau?
Després s'ha de fer un grau superior i després del grau superior es pot accedir a la universitat.
Suposem que optem pel batxillerat. Quantes modalitats tenim? N'hi haurà de noves, però a hores d'ara?
En aquests moments hi ha tres opcions, tres grans modalitats. Una és arts, l'altra ciències i tecnologia i l'altra és humanitats i ciències socials. Se suposa que primer de batxillerat els nois han d'escollir entre una d'aquestes tres modalitats.
A quart d'ESO, no? O sigui, quan acaben ja han de decidir què faran l'any següent, que això tenen uns 16 anys?
Tenen 16 anys, efectivament. En altres països aquesta elecció es fa abans, fins i tot als 14 o als 12. De manera que nosaltres, dintre de tot, doncs ho allarguem una mica més fins als 16.
Mm. I com ho allarguem? Però amb 16 anys tu ja saps? Sí. Ja tens clar, no. Perquè clar, en funció del que triïs, això després determinarà que si vols anar a la universitat hi hagi coses que sí que puguis estudiar, però potser unes altres no, o independentment del batxillerat que facis, si després tens nota pots entrar a la carrera que vulguis.
No, depèn de les carreres, es requereix un batxillerat de Ciència i Tecnologia o d'Humanitats i Ciències Socials, però també hi ha carreres que tenen una entrada força àmplia, com per exemple Psicologia. Però de tota manera el tema de l'elecció és delicat i sovint pensem que els nois decidiran pel seu compte, o bé si segueixen un programa d'orientació acabaran per decidir. Jo crec que aquí el punt és no deixar-los sols, és a dir, pensar que han d'estar acompanyats en la seva elecció i també pensar que es pot rectificar encara que no sigui tan fàcil, doncs existeix la possibilitat d'equivocar-se i que no passa res.
Clar, totalment. Jo crec que aquesta és una idea bàsica, no? Que potser en aquell moment, als 16 anys, no tenim tant en compte el fet de dir, bé, si no ens agrada, rectifiquem i no passa res. Ara ens parlaves, Anna, sobretot de l'acompanyament, no? Com s'ho fan els pares i professors per motivar una determinada vocació?
Bueno, aquí el tema també és delicat, perquè molts pares projecten en els fills allò que ells haguessin volgut ser o allò que consideren que té més valor social.
O la tradició familiar, a vegades.
O de tradició familiar. Advocats és un exemple claríssim. Metges, també. I llavors van orientant els nanos molt en aquesta línia per una qüestió d'expectatives. I això és una cosa que Rousseau, quan va escriure l'Emili l'any 1762, al segle XVIII, ja va deixar molt clar. I ja va dir que els nens no són la resposta a les expectatives o als desitjos dels que els pares voldrien. I que se'ls ha de deixar que segueixin el seu propi camí.
Però sí que és veritat que ara hi ha moltíssimes opcions. És més difícil? Perquè tenen tant per triar. Abans potser tu ja veies una mica què t'interessava i entre allò no hi havia tant per triar. Però ara és una varietat que a vegades penses, oh, és meravellós, però segons com ho visquin se'ls farà més complicat acabar de triar.
Sí, ara hi ha moltes optatives, hi ha un munt d'optatives, molta oferta d'optatives, i les optatives a vegades no són, acaben complicant la vida més que no pas facilitant una orientació en un sentit o en un altre. Llavors, els pares han d'estar informats per poder ajudar els nois, els professors també donen molt suport, però aquí la qüestió és veure una miqueta què els agrada. El més important és que els agradi algun dels temes que es toquen en aquestes modalitats. Ara hi ha un batxillerat nou que es veu que s'està pensant, que inclou una opció de batxillerat titulada Batxillerat General. I aquí hi hauria tant una mica de ciències com una mica de lletres. Seria una cosa mixta.
I
que això és interessant per qui encara no ho tingui del tot clar.
I Anna, per tant, si la gent que opti per aquest tipus de batxillerat mix podria tenir sortida a qualsevol carrera?
Se suposa que sí, però encara està per dissenyar tot plegat. De moment, a Catalunya només tenim les tres opcions, les tres modalitats d'arts, ciències i humanitats.
La LOMLE planteja que a ESO, que es faci com a optativa, una matèria anomenada formació i orientació personal i professional. Això s'ha de fer com a matèria optativa?
Jo crec que no. Crec que és un gran error plantejar-ho d'aquesta manera. És una mica la qüestió de l'ètica, no?, també. És a dir, si és transversal o s'ha de fer una matèria. Que de tot se'n faci una matèria, em sembla que és un exemple de com pensem. Llavors pensem amb la lògica de les matèries. I hi ha coses que no es resolen les matèries, sinó que es resolen amb determinades formes de treballar a l'aula. L'orientació personal i professional és una d'elles. Llavors, carregar-se la filosofia a secundària, que és el que han fet, per substituir-la, la filosofia, que és una matèria que ben ensenyada serveix per poder plantejar alguns dels grans interrogants del món actual, es veu que prefereixen orientar la gent personal i professionalment que no pas donar-los la possibilitat de pensar. I l'han substituït per aquesta matèria. O sigui que sembla com que les matèries són la solució a tots els nostres problemes.
Sí. De fet, això que està canviant, ha canviat molt a infantil, està canviant a primària, a l'ESO ja es va desdibuixant, però encara no ha arribat, no?, al batxillerat, al pensar que potser no s'han de fer classes que siguin d'una hora, de 45 minuts, que es pot tractar més d'un assumpte, sí. No sé si dir-li matèria, sí. Assumpte o què, però sí. que es toquin sí. diferents pals a l'aula a l'hora, perquè al final, quan nosaltres ara estem treballant, hem de saber escriure, hem de saber parlar, hem de saber pensar, sí. hem de fer moltes coses alhora, ens hem de saber relacionar, sí. hem de saber treballar en equip, a vegades sí. hem de fer càlculs...
Sí, sí. Sí, i a primer de batxillerat encara. El problema de segon de batxillerat és que, diria més, el segon de batxillerat és un hostatge de les proves d'accés a la universitat. I llavors aquí tot queda molt, molt més desdibuixat en vistes a aquest famós examen que representa una pressió molt gran tant pels alumnes com també pels professors.
Uh-huh. A Catalunya, per això, hi ha diverses veus que qüestionen el model de batxillerat actual. Què és el que proposen o que ofereixen alternatives?
A veure, hi ha una sèrie, en realitat són tres professores en concret d'institut que estan liderant un moviment inscrit en el moviment d'Escola Nova 21 que es diu Canviem el Batxillerat i que plantegen una sèrie de problemes que té el batxillerat. La primera qüestió són les assignatures, és a dir, en un batxillerat no es treballa per projectes, no es plantegen els problemes d'una manera una mica més transversal, sinó que està tot molt parcialitzat en funció dels continguts i també pensant en el segon de batxillerat quan hi haurà les proves d'accés a la universitat. El batxillerat desmotiva, molt sovint no permet escollir els temes que realment interessen als alumnes i no es continua tampoc amb el llegat crític i creatiu de secundària. Llavors, quan es va iniciar aquest moviment, aquestes tres professores doncs van tenir la idea de poder de plantejar algunes qüestions per discutir tant en famílies com en professors i en general amb la comunitat educativa. Això va tenir una volada important perquè realment és una necessitat.
Uh-huh. Avui estem parlant aquí al Matrícula Oberta del Matí a Ràdio Estel amb l'Anna Pagès. Ella és professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i també de l'Esport de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Clar, és possible, no?, que aquesta poca relació entre continguts i aquesta vida pràctica faci que alguns estudiants, de fet ho hem pogut veure en els darrers anys, es decantin, no?, per cursar una formació professional.
Sí, i és una llàstima perquè la nostra tradició pedagògica aquí a Catalunya, als anys 30, entre altres centres i altres iniciatives, es va crear l'Institut Escola de la Generalitat. I l'Institut Escola, precisament, plantejava aquesta relació entre els continguts que es treballaven al batxillerat i la vida exterior, la realitat, el món que envoltava els nois i noies.
De fet, no fa pas tant, no?, aquesta elecció entre batxillerat o formació professional. Es decidia ràpid, quan algú no era especialment hàbil amb els estudis, se'l convidava a fer formació professional, que semblava que era desaprofitar una oportunitat, perquè en realitat la formació professional hauria de ser un estímul meravellós per qui tingués clar que volia exercir una professió, no? Ja ha anat canviant, això? O sigui, pot ser una persona... amb habilitat o, no sé, o amb capacitat d'esforç, calen moltes coses per estudiar, que pugui fer formació professional i no pensin, va, que faci això per estar ocupat.
Jo crec que això progressivament i mica en mica està canviant. És a dir, que les famílies s'adonen que a vegades, des del punt de vista de la sortida laboral, té molta més sortida laboral immediata i per tant, més gratificant de cara als nois i noies fer una bona formació professional de grau mig i després fer la formació professional de grau superior. És un itinerari desviat, diríem, pels nois i noies que al final decideixen pel seu compte i després d'haver passat per experiències formatives i laborals més concretes, decidir formar-se a la universitat. Però després hi ha la qüestió de l'estatus social, que encara condiciona molt les famílies, sobretot les famílies d'un cert nivell socioeconòmic i cultural, que plantegen, evidentment, que la formació professional és una cosa de poca categoria i que s'ha d'anar directament a la universitat. I això fa infeliços molts nois i noies que es veuen en un moment determinat atrapats en la seva vida, en uns estudis que realment ni havien desitjat ja n'hi havien volgut per ells i que, diríem, que s'han vist forçats per les famílies i també amb la por de decebre, no?, les expectatives creades. Uh-huh. I això és molt nociu des del punt de vista pedagògic.
Clar, faria més falta acompanyament, com tu deies. No ser tan incisius sí. o voler ser tan determinants a l'hora de l'elecció.
Sí.
De totes maneres, clar...
Deixar-los una mica tranquils, deixar-los una mica tranquils, però estar al costat.
Clar.
També m'imagino que hi ha gent que... el que insisteixen molt, que també els nanos deuen sentir la pressió, és que facin la tria del que realment voldran estudiar, perquè ara estudiar a la universitat pràcticament és un luxe. Per tant, hi ha moltes famílies que a l'hora de pagar la matrícula hauran de pensar, bueno, però assegura't que és el que vols fer, que no facis mig primer, tornem a fer un altre primer i després no sàpiga si t'acaba d'agradar, perquè, clar, les taxes universitàries...
I les públiques també, eh? És que són...
Sí, sí, per descomptat. Sí. Ja no estava pensant en la privada, sí. Però sí que hi ha moltíssima gent que et diu, és que un estrès ja, quan vam començar a batxillerat, a veure si trauria la nota, la sí. pública ja és cara, la privada ja ni en parlem.
Sí, jo crec que no s'ha d'afegir una pressió excessiva en el sentit de culpabilitzar els nois i noies de mira tot l'esforç que estem fent per tu, llavors vigila, que no sé què. Jo m'he trobat amb alumnes a primer que estaven atrapats, literalment atrapats, i que no s'atrevien a plantejar a casa que allò no era lo seu, o que realment no acabaven de veure que poguessin fer via a la universitat amb el tema que havien escollit. I hi ha una pel·lícula que està molt bé, que és el Club de los Poetas Muertos, que planteja justament aquesta pressió excessiva, sí, no?, per sí. part de les famílies. Mm. I la dificultat que tenen els nois i noies d'expressar una opinió contrària a la dels pares per por a una decepció i també per por a no ser el que els pares esperen.
I tu, i Anna Olga, també potser en aquesta edat, 16 anys, encara no tenen aquest grau de maduresa per poder-ho transmetre o per poder, no?, comunicar que estan en desacord. Bé, no tenen com aquesta argumentació feixina, Olga, amb el cap.
Perquè penso que també depèn de la relació que hi hagi hagut a la família, no? Hi ha nanos potser que amb 8 anys han de dir coses que els costa, però si hi ha una bona comunicació i hi ha confiança, potser no els costarà tant dir-ho.
Sí, per això és tan important parlar, tenir converses amb ells, tant per part dels professors com per part dels pares.
Anna, ens queda res, un minut, però pot haver un batxillerat ideal?
Hi pot haver una educació ideal? Aquesta seria la pregunta. No hi ha una educació ideal, però hi ha educacions que desvitalitzen i educacions que donen llum a les persones, i em sembla que ho hem de plantejar així.
Doncs ha estat un plaer, com sempre, que poder parlar amb l'Anna Pagès. Ella és professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. L'hem tingut avui al Matrícula Oberta. Gràcies, Anna.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
Els dissabtes d'aquest estiu, escolta els sons de la terra a les 8 del matí. La música de casa nostra segueix en mans d'en Gerard Carrión per molta calor que faci. Sons de la terra, aquest estiu, els dissabtes a les 8 del matí, a Ràdio Estel.
En aquesta vida, hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments en vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquest estiu necessites CoralCard. Demana CoralCard a Laboratorios Maen Pones i gaudeix d'un descompte molt especial. Apunta el codi descompte per les teves compres durant aquest estiu a Laboratorios Maen Pones. Estel. Sí, sí, Estel. Promoció vàlida del 22 de juliol al 4 de setembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es/bases-legals.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el santoral, les enquestes, els concursos... Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. Busca'ns, connectarem amb tu.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Els millors moments del magazín del matí a Ràdio Estel.
Un altre punt de vista.
A Les darreres setmanes ja sabeu que la llengua catalana doncs, ha ocupat portades i titulars dels mitjans de comunicació i no precisament per donar-nos bones notícies. I és que el català podem dir que està en perill. Segons un estudi publicat per Plataforma per la Llengua, l'ús social del català perd terreny davant el predomini del castellà i les xifres són demolidores. Mireu, d'una banda, Catalunya, 8 de cada 10 catalanoparlants canvien de llengua quan algú els parla en castellà. Us aportem una altra dada. En els últims 15 anys, el català ha perdut més de mig milió de parlants. Si ens fixem a Barcelona, les dades són especialment preocupants. Segons aquest estudi, més de la meitat dels residents de la capital catalana fan servir el català poc o gens. I per analitzar doncs, la situació de la nostra llengua, per valorar possibles solucions per aquest retrocés en l'ús del català, avui al matí a Ràdio Estel ja ens acompanya Ramon Sistà, que ell és filòleg, lingüista, dialectòleg català i president en funcions de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, estàvem analitzant aquestes xifres, mig xifres, unes xifres que ara estem repassant i que preocupen molt.
Sí, bé, és lògic que preocupin.
Clar.
El que passa és que són xifres que, d'alguna manera, el que posa en evidència és un procés que feia temps que ho sabíem, això, i que en parlàvem, de vegades passa que les notícies apareixen i se'n parla més en comptes de parlar-se d'una manera continuada en el decurs del temps, que és el que segurament hauríem de fer, perquè ja dic, aquestes xifres no són una novetat.
Clar, què fa que cada vegada utilitzem menys el català?
Jo no crec que cada vegada utilitzem menys el català. És a dir, en general, els catalanoparlants tampoc no fem un abandó sistemàtic del català, almenys diferent del que hem fet històricament parlant, El que passa és que, clar, la composició demogràfica del país ha canviat molt en els darrers anys i això comporta, primer, la presència de molta gent que no té el català com a llengua habitual, i després que aquells que sí que el tenen com a llengua habitual estiguin immersos en una societat on el català cada vegada se sent menys per aquesta raó. Vull dir que és una mica el peix que es mossega la cua.
Totalment. Clar, nosaltres diem... clar, jo li comento, senyor Sistac, en el sentit de que utilitzem menys el català per les xifres, no?, que estem donant, però alhora també potser... No és que l'utilitzem menys, però el parlem pitjor. Té vostè aquesta sensació?
També això és relatiu, encara que és rigorosament cert. Bé, el parlem pitjor, se parla pitjor. Vull dir,
sí.
Jo em penso que el parlo com sempre, ni millor ni pitjor que abans. Però el que sí que és cert és que sempre hi ha hagut generació rere generació la percepció que cada vegada es parla pitjor. La literatura ens en pot donar bon exemple d'això. De molts textos, en totes les èpoques i en totes les llengües, sempre una generació se queixa que la generació precedent parla pitjor. Això és un fet constatable. Aquesta percepció que tot es perd, que els temps canvien i que cada vegada perdem un llençol. Això és una percepció. Després hem de tenir en compte que el català és una llengua que ha rebut molt més que d'altres una gran quantitat de parlants que no el tenen com a primera llengua. I molts dels quals són parlants habituals del català. Clar, això és extraordinàriament positiu, però, clar, cal pagar un peatge. Pensem que al segle, no sé, al segle XVII, al segle XVIII, una part importantíssima de la població catalana era d'origen occità. I segurament hi van entrar molts occitanismes en aquella època. Doncs durant el segle XX, gran part de la població efectivament catalanoparlant, és a dir, gent que utilitza el català habitualment, és de procedència castellana. Llavors, això ha suposat bé un peatge, de la mateixa manera que l'Argentina, doncs el castellà que es parla està doncs molt influenciat per l'italià, per la gran quantitat d'immigrants italians que van arribar a l'Argentina. I això no vol dir que el castellà de l'Argentina sigui ni millor ni pitjor que el castellà d'altres llocs. Uh-huh. Això també és un fet constatable. Ara, finalment, hi ha un altre. L'ús que en fem ve condicionat en bona part per una cultura que està canviant i on l'oralitat té menys pes, l'oralitat espontània. És a dir, ni converses a la vora del foc, ni converses amb una cadira de boga a la porta de casa.
Sí.
Ni, estem passant a una cultura on hi ha una llengua escrita que s'utilitza per les xarxes, però que és una reproducció de l'oralitat, en definitiva. És a dir, si abans una persona parlava durant X hores al dia, ara segurament no parla tant de temps seguit.
Clar, seria com de mínims, no, senyor Sistac? O sigui, en aquest sentit, vostè creu que les xarxes socials en juguen a favor o en contra?
Jo crec que juguen en contra de totes les llengües, en el sentit que hi ha una immediatesa que provoca una manca de reflexió. No és el mateix escriure una carta en la qual tu t'has de pensar allò que escrius perquè sigui ben entès, que escriure una cosa que durarà uns segons, que serà visualitzada en un moment i que és, en certa manera, de consum immediat. Tot això és possible que empobreixi la llengua. Tampoc no és un fet exclusiu del català, això. Jo veig que aquesta queixa passa també amb les altres llengües.
Clar.
El que passa és que, clar, aquí, com que, a més, la incidència d'allò que es parla o s'escriu en català és menor, perquè s'utilitza molt el castellà i també en bona part l'anglès, però sobretot el castellà, doncs fa que els efectes potser siguin més visibles.
Clar, perquè d'alguna manera, avui estem parlant amb Ramon Sistac, ell és filòleg lingüista i també president en funcions de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, estem parlant de l'estat del català a casa nostra. Imagineu-nos un cas que de fet aquests dies també doncs, l'hem escoltat moltíssim, perquè anem a comprar una barra de pa. No? El forner no ens entén quan li fem la comanda i ens respon en castellà. Clar, aquí hem de respondre-li en llengua castellana o seguir en català, perquè de vegades directament quan entrem en un negoci parlem, com dèiem, en castellà, però per respecte o educació ens estem equivocant, senyor Sistac?
Home, jo més que equivocar-nos penso que ens estan aixecant la camisa. A veure, si tu entres en un forn i demanes una barra de pa, La diferència entre el català i el castellà és una N. És a dir, que si el forner et diu que no t'entén, més li valdrà canviar de feina. Ja sé que és molt fàcil dir-ho i m'he agafat el que has dit, barra de pa,
sí.
I podies haver dit qualsevol altre producte. Però, en el fons, el que dic, ho penso. Quan pot durar un forner que acaba d'arribar de fora en un forn de Catalunya sense entendre el que li pugui dir el client? Mitja hora, com a molt. A la que ha atès tres o quatre clients, ja coneixerà la diferència entre una barra de quilo i una barra de mig. Potser no entendrà la paraula mig, però la podrà deduir amb molta facilitat. Què vull dir amb això? La majoria de persones que t'atenen en català, no, perdó, en castellà, no tenen el més mínim problema que tu els parlis en català. I això, jo que habitualment parlo en català a tot arreu, mai me trobo amb cap problema d'aquesta mena. Mai vol dir gairebé mai. Si te trobes algun problema d'alguna persona que no t'entén, que ja ho veus, ja ho coneixes de seguida, sí, quan t'entén i quan no t'entén, és un problema que en definitiva no és teu, sinó que és d'ell, perquè és ell qui ven. Jo sóc el comprador i tinc més forns. I llavors ja s'espavilarà ràpid a solucionar aquest problema.
Per tant, és un problema nostre de mentalitat.
És un problema nostre, perquè última instància, si hi hagués una persona, clar, que realment tingués un problema ideològic per atendre't, doncs llavors no veig per què li has de facilitar les coses. Com diem en vulgar català, que es foti. ja està. Sí, és que té un problema ideològic, però
no, és que en el fons el
99% no el té.
No, i li estem fent un favor, també, d'alguna manera.
Exacte, perquè en el moment que parlem en castellà a una persona, pel sol fet que se t'ha adreçat en castellà, però que moltes vegades això porta altres factors afegits, com per exemple el seu aspecte físic, qualsevol cosa d'aquestes, el que li estem dient és: tu no ets dels meus i, en conseqüència, jo no et parlo com els de casa.
Exacte.
És a dir, li estem marcant una barrera i, a més, li estem impossibilitant l'aprenentatge pràctic de la llengua.
Clar, ens fixem també avui, res, ens queden uns pocs minuts, senyor Sistac, però també l'ús del català a l'escola, no? Perquè també coneixíem aquestes dades, només el 46,8% dels docents, no és ni la meitat, i el 21,4% dels alumnes fan servir sempre el català. En els darrers 15 anys, l'ús del català, podem dir que entre els alumnes passa del 68 al 21%. Clar, com es pot reforçar aquesta consciència, no?, de model lingüístic, sobretot, sí, en aquests graus d'educació? Amb quines propostes?
Si ho sapigués i si tingués les propostes jo, segurament ara seria el conseller d'ensenyament.
Ah.
O en tot cas m'haurien fitxat al departament.
Com podem fer aquest canvi, no?, que estan parlant ara de...
Jo crec que això és una feina lenta.
Yeah.
Per revertir els mals hàbits que s'han adquirit. Per què s'han adquirit aquests hàbits? Doncs, home, suposo que en bona part perquè hi ha hagut una renovació generacional dels mestres, hi havia tota aquella fornada de mestres que van lluitar pel català, que van fer un esforç enorme, que mai no els agrairem prou per aprendre català, perquè com la gent de la meua generació érem tots analfabets en català, i molts venien de fora, i van aprendre català i es van esforçar moltíssim per fer les classes en català, etc. Però clar, ara aquesta generació ja a poc a poc es va retirant i és substituïda per altres generacions que segurament no han estat tan motivades. Això podria ser una causa entre moltes. La immigració rebuda en molt pocs anys també hi deu tenir un cert pes. Els canvis de mètodes pedagògics, en els quals la classe magistral cada vegada té menys pes, i en canvi entren molts inputs de fora de l'escola, per sistemes audiovisuals, per xarxes socials, etc, i que s'utilitzen a classe i que no són en català. Hi ha les causes, jo crec que són diverses, i aleshores s'han d'anar revertint una per una en un treball que difícilment oferirà resultats espectaculars. El que passa és que el que cal realment és canviar la tendència.
Va, Ramon, aprofitant una mica que que estàs amb nosaltres, ens agradaria haver-te preguntat també moltes coses també per la llei, la futura llei de l'audiovisual, que segons els estudis, el català en els àmbits que està pitjor és justament en el camp audiovisual i també en el món de la justícia.
Sí, segons els estudis, però segons l'observació que pot fer qualsevol ciutadà.
També.
Només cal mirar l'oferta que hi ha a les plataformes o la mala estona que passa si has d'anar a declarar algun judici, per exemple, i aleshores te vols expressar en català.
Sí.
Moltes vegades hi ha una pressió damunt. És a dir, que jo crec que això que et diuen les dades ho hem comprovat tots personalment.
I ho hem viscut. També s'ha de dir una cosa, eh? Mira, nosaltres tenim dades, Ramon, sobretot pel que fa al món de la justícia. El nombre de sentències en català ha caigut del 25% al 7%, però hi ha aquest 7% de jutges i magistrats que ho continuen fent. És molt poquet, molt poquet, però també s'ha de tenir en compte. Ara, Ramon, mira, aprofitant, et volíem proposar un joc. Què et sembla? Estàs a punt?
Bé, no sé si...
Va, un joc molt ràpid, ja veuràs.
Bé, va, vinga,
un joc de llengua, vinga, així m'agrada. Marta Hart, a veure.
Hi ha premi? Hi ha premi?
Oh, això sí, sempre hi ha premi.
El premi,
és
Ramon,
participar, no?
Bon dia, el premi serà per bon nosaltres, dia. Perquè, mira, ens agradaria parlar... No només volem parlar el català, que ja ho fem quotidianament, sinó que també ens agradaria parlar-lo millor. Per això, doncs, aprofitant que et tenim amb nosaltres, ens agradaria, amb la teva ajuda, recuperar algunes frases fetes per poder-les utilitzar quan correspon. Et sembla que passem a la primera?
D'acord.
Va, una que ens ha cridat molt l'atenció, Ramon. Sé com la bota de Can Ferriol. A veure, on ens hem de situar? Que és una bota de Davi, una bota de sabata? Què vol dir això? I quan ho podem fer servir?
Sé com la bota de Sant Ferriol. Jo en dic de Sant Ferriol, no de Can Ferriol. Per això suposo que cada contrada se diu d'una manera diferent.
D'acord, jo faré servir doncs Sant Ferriol.
Que és una cosa que és el cor de l'abundància, una cosa que no pare de rajar, per dir-ho així. En sentit recte o en sentit figurat. És com la bota de Sant Ferriol, vull dir que això mai no s'acaba. Això crec que té l'origen en el sant mateix, en Sant Ferriol. Que el van, penso que el van enterrar davall d'una bota de vi i miraculosament doncs aquella bota de vi mai no s'acabava.
També és un lloc curiós, no?, per enterrar algú.
Sí, mira.
I acabem Ramon, acabem amb la última, això de quedar-se a la Lluna de València. Què té la Lluna de València que, per exemple, no tingui la nostra? I quan ho podem fer servir?
Jo que quedar-se a la Lluna de València vol dir, o estar a la Lluna de València vol dir que ets molt despistat, no? Jo no sé si és bé, se non è vero, ben trobat. El que havia sentit a dir és que València, que tenia unes muralles molt altes, encara es pot veure les torres dels Serrans, per exemple, que són impressionants, devia mantenir fins molt tard, al segle XIX, el costum de tancar les portes de la muralla a la nit. De manera que si eres una mica despistat i arribaves a quarts de 15, te trobaves les portes tancades i havies de passar la nit davall la Lluna. Crec que deu venir d'això.
Doncs ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies, Ramon Sistac, filòleg lingüista i president en funcions de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Gràcies per aquest bon repàs avui del català.
Ràdio Estel.
Si aquest estiu vols continuar fent camí, a Ràdio Estel t'hi acompanyem. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, els millors moments de Camins, amb Rafa Sanahuja. Aquest estiu, la Macedònia de la ràdio continua la mar de fresca. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, els millors moments de Camins a Ràdio Estel.
Necesito un descanso.
Mamá, no te preocupes. El Real Balneario Carlos III reabre sus puertas.
Ese es el que estaba en Trillo, junto al río Tajo.
He reservado ya para que vayáis papá y tú, el fin de semana, al imponente hotel de 4 estrellas del Real Balneario Carlos III en Trillo.
Gracias, hijo mío. Qué ganas de disfrutar de sus termas. Y a tu padre le vendrá muy bien para su rehabilitación.
Llama y reserva. 949-033-489. Real Balneario Carlos III de Trillo. 949-033-489.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El magazín del matí a Ràdio Estel. Millors moments.
El nostre convidat avui, a la Chaise Longue, és una rara avis. Tot i tenir aparença humana, amb una envejable mata de cabell, predilecció per vestir monocrom, amb colors foscos i un accent gironí que el delata. Dubtem de si és terrícola. Aquesta seria la principal conclusió. Ja sabeu que estem aquí a la Chaise Longue. Estem convençudes, però, Olga Vallejo, que en Pep Prieto, ell és el convidat, ha trobat la clau per evitar el multivers i té diferents jocs que li fan la feina, perquè si no, la veritat és que no s'entén tanta productivitat.
No, és difícil d'entendre. Pep Prieto, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, amb pelazo.
Sí, ja.
T'ha agradat lo del pelazo.
M'agrada molt.
Pep Prieto és escriptor, crític de cinema i sèries, col·labores amb diferents mitjans, podríem dir que pràcticament amb tots. Segur que els oients t'han sentit a la ràdio, t'han vist a la televisió, t'han llegit a diaris, revistes, o potser s'han llegit alguns dels llibres que has escrit, gairebé una desena. Potser has arribat ja entre contes, assaig i novel·les. Confessa, si és que dorms, que ho dubtem, quantes hores pots dormir? No la setmana, en un dia.
Promig de 6, 6 i mitja.
Encara?
Sí.
Llavors ets molt ràpid treballant.
Sí, també perquè ho tinc molt per mà. És que quan tens la sort de fer el que t'agrada, jo crec que això ja et dona un plus, no?, de disponibilitat. De fet, el tema no és crear a partir del que miro. El problema és trobar el temps per mirar les coses que has de comentar, tant les sèries com les pel·lícules, no? Els llibres ja és un altre tema, perquè és veritat que, en principi, amb una mica de disciplina, sempre he cregut que es pot fer un llibre amb garanties. Ha passat, que una editorial m'ha dit d'aquí 3 mesos, això ha passat. Llavors sí que he escurçat les hores de son d'una manera notable. Però, en termes generals, és un tema d'organització. I amb això soc molt espartà. És a dir, soc d'aquests que se lleva molt d'hora, treballa de 6 a 8...
Segueixes una metodologia com t'agrada això, Olga Vallejo, eh?
Sí, però molt d'hora, vols dir que de 6 a les 6 ja estàs treballant?
Sí, 6:45.
I a quina hora te'n vas a dormir?
Ara m'he tornat una mica ventafocs i a les 12 ja caic moltes vegades, però he estat molts anys de la meva vida que era capaç de dormir 5 hores tranquil·lament i estar fresc. Però també és veritat que a partir dels 40 hem de ser honestos amb nosaltres mateixos. He perdut capacitat biorrítmica amb això.
Pep i Olga, va, ho podem dir això. Jo avui estaré una mica out, perquè us coneixeu vosaltres dos?
Sí.
Sí.
I de què? De què us coneixeu?
De la ràdio.
De la vida.
Sí.
Quants anys fa que us coneixeu?
Home, doncs tants com...
Gairebé...
Si diguem
gairebé
xifra...
30?
38 anys.
Farem. No, home, no.
No, perdó, 28. Sí, 28.
Tenim 80.
Exacte, tenim 50, 10. No, ens vam conèixer que ella tenia... Abans ho explicava fora de micro. Ens vam conèixer que ella tenia 17
sí.
o 16 en una celebració futbolística. Vull deixar clar que cap dels dos mira futbol. O sigui que...
No, ara no, però llavors...
Vivia sense el tant i ens hi vam apuntar, diguem. Llavors, i després vam retrobar-nos a mitjans locals, i per això ens coneixem. I aquí ens vam fer amics personals, diguem, i ens veiem menys del que hauríem, però perquè la família i aquestes coses...
La vida, exacte.
Però sí, sí, ens coneixem molt.
Per tant, heu coincidit també fent ràdio, els dos.
Sí.
I tant.
Uh-huh. I clar, parlant de cinema...
També.
Sí. Jo, ella ha evolucionat, parla d'altres coses... I
jo ho he deixat.
Parlant de cinema.
Sí, sí. Però, escolta, Pep, clar, molta gent dedica el seu temps lliure a mirar cinema i sèries. Clar, en el teu cas això és part de la teva feina, però llavors tu què fas quan no treballes?
No, de fet, la gran contraindicació de fer el que faig és que he deixat de percebre el meu hobby com una cosa per no pensar o per evadir-me. És a dir, quan veig pel·lícules o miro sèries, sí que és veritat que algunes les miro perquè vull o per no anar a escriure després o perquè tinc una passió per aquella pel·lícula o per aquella sèrie, però en termes generals estic treballant perquè estic pensant mentre les miro, perquè estic acostumat a analitzar-les. Llavors, el gran sacrifici que he hagut de fer al llarg de la vida és deixar de mirar coses perquè sí. Això és així. De fet, la prioritat que faig és... per exemple, en els mitjans que escric, no? Ai, mira, miraré aquesta pel·lícula i no tal altra perquè així em podré fer un article. Llavors, aquesta decisió, ja sé que als oients els hi pot semblar una frivolitat, potser, perquè ja els agradaria a ells fer-ho, eh? Però és veritat que t'acaba generant una mena de cercle viciós. És a dir, faig una agenda per saber el que miro. Això, al meu jo adolescent li arribes a dir, no sé què has cregut mai.
Això volíem saber, si tens una planificació, si sí. Vas prenent notes, perquè, per exemple, a RAC1 cada dia recomanes una sèrie o una pel·lícula, uh-huh. I a vegades que té a veure amb coses anecdòtiques, a vegades amb fets del que passa, no? Però allò, vas apuntant, per exemple, 11 de febrer, Dia Internacional de la Nena i la Ciència. Farem una pel·li, una sèrie d'això, 13 de Dia de la Ràdio.
Tinc un calendari d'efemèrides, sí. El tinc, perquè va bé no només per el que faig a la ràdio, que sobretot és per això, eh? Però va bé perquè a vegades mai se sap. Si has de vendre un article a un mitjà... Escolta'm, tal dia se celebren, jo què sé, 40 anys de Star Wars...
La vida de l'autònom, res fa nosa.
Exacte, res fa nosa, tot suma. Això, de fet, acaba tornant una tieta, tot això. Ni la meva àvia tenia aquesta capacitat de saber quan era un dia internacional com jo. Però sí que... No prenc nota, quan miro alguna cosa, soc més de donar-hi voltes al cap. Però sí que és cert que aquest dia a dia, aquest recomanar coses que tinguin a veure amb el context de l'actualitat o amb algun element que l'oient pugui identificar com a propi o com a proper, això sí que exigeix estar molt amatent al teu entorn, a les notícies. Jo porto mirant cinema des que era molt petit. Llavors, mai m'havia agradat tant com ara que haig de fer aquesta recomanació diària de tenir aquesta mena de maroteca mental de temes i de directors i de pel·lícules.
I quina és la pel·lícula que has vist més vegades, Pep?
La pel·lícula que he vist més vegades és Com a morte en los talones, d'Alfred Hitchcock.
Quantes vegades?
Incalculables. Si la vaig veure per primer cop amb 15 anys i l'he vist un promig de 2-3 cops a l'any i en tinc 45, doncs compte.
I per què t'ha agradat tant aquesta pel·lícula?
Perquè, mira, aquesta... Jo, el Hitchcock va ser el que va obrir, entre altres directors, va ser el que em va obrir les portes. És a dir, crec que és un dels cineastes que em va fer entendre que el cinema no és una cosa que mires, sinó que és una cosa que analitzes i t'apropies, no? Llavors, el seu cinema és, a nivell analític és apassionant. Vaja, de fet, és la bíblia, és la síntesi de tot el que ha vingut després. I aquesta pel·lícula en concret parla de temes com la fragilitat de les aparences, l'usurpació d'identitats, que són temes que m'han acompanyat tota la vida també com a autor, com a escriptor. Llavors, mirant aquesta pel·lícula vaig tenir com una epifania. Era, mirant-la, me'n vaig donar compte que sabia entendre la pel·lícula més enllà de l'aparença. I vaig decidir que, gràcies a Hitchcock, diguéssim, podia acabar tinguent una veu parlant de cinema. Era un somni adolescent, evidentment. Amb els anys, quan m'he professionalitzat, cada cop que em pregunten o que em parlen, no, de quines pel·lícules, sempre és curiós, el meu mecanisme mental és pensar en aquesta pel·lícula. I mira que n'he vist d'altres que segurament m'han impactat de la mateixa manera. Però aquesta en concret és per a mi un manual de com analitzar el cinema.
I tu com convius amb el FOMO, aquesta por a perdre't alguna cosa, perquè més enllà de les estrenes de cinema, les plataformes no paren de recuperar, de produir, de generar contingut audiovisual.
No em crea una ansietat especial, eh? Sí que és veritat que les estrenes les haig de veure, sobretot les de sèries, que és el que més demanda hi ha actualment. Per un crític de cine reconvertit com jo, és... us he de dir que a vegades fa una mica de basarda haver de deixar una pel·lícula per poder veure una sèrie. Perquè a mi les sèries m'agraden molt, però confesso que l'esforç cronològic i horari que impliquen a vegades em desgasta molt.
Són moltes hores, moltes més que una pel·lícula.
Sí, Sí, i hi ha sèries que, malgrat no m'agraden, les he de veure perquè professionalment tenen una rendibilitat.
Això volíem preguntar-te.
Això és un tema.
Quan una cosa no t'agrada, què fas?
Mirar-la. Si és una...
Però ràpid?
No,
ràpid,
no,
mentre
no
fas una altra
mai,
cosa?
No, no, no. Ho trobo inacceptable. Això és com tapar-se un ull mentre mires un quadre. Per què? És a dir, no té cap mena de sentit. Quan vam posar el botó aquest de l'acceleració, pensava, en fi, és la fi de l'espècie tal com ho hem concebut fins ara.
One, two, three, four.
Sabem, Pep, que els has reconegut.
Sí.
Qui són?
Els Blues Brothers. Aquesta és la segona pel·lícula que he vist més vegades.
Per què t'agrada tant?
Perquè... també per molts motius. Una, perquè és una suma de gèneres absolutament enlluernadora. És una pel·lícula que té acció, té humor, té drama, té musical, parla d'un temps, d'una època, té tot una successió, una desfilada de grans noms de la música. I té una cosa que a mi m'agrada molt de la ficció en general, no només del cinema, sinó també de les sèries, de la literatura, que és aquest punt entremaliat, aquest punt irreverent. Llavors, aquests personatges, que són dos orfes que canten Rhythm & Blues i que per anar a salvar el seu orfenat doncs, munten un macroconcert, doncs, sempre d'alguna estranya manera hi he vist un viatge que no sé, em reflecteix del meu caràcter. I és una pel·lícula, a més, que no envelleix. És una cosa que em fascina d'ella. Ha fet ara... 40 anys de la seva estrena, fa dos anys que els va fer, i em sembla que es manté igual que el primer dia.
Quan ja has vist tants arguments, tantes sèries, perquè potser nosaltres mirem una sèrie i diem, oh, això és increïble, i tu diràs, no, això ja va fer tal sèrie fa dos anys, tal... què passa amb aquesta capacitat de sorpresa? No, no sé, perquè clar, el llistó
no,
el tens molt alt.
No, moltes coses encara, eh? Mira, vaig veure una Netflix l'altre dia que em va sorprendre, que es diu Arxivo 81, que és una sèrie de terror.
Ens la va recomanar l'Helena Neira.
Sí, la Helena em consta que li agrada, sí, la conec, la Helena. Doncs em va agradar molt, però justament perquè era inesperada. Però és veritat, per exemple, quan hi ha fenòmens, i això sí que és un preu a pagar, no? Per exemple, el Joc del Calamar, que és una sèrie que no em desagrada, compte, la defenso molt, però és veritat que no inventa res. I quan tu ets crític i ho dius, sempre hi ha qui et diu, fantasma, i tal. Sobretot m'ho dius en el meu entorn. Hòstia, ja ha passat. Però és veritat que el Joc de Calamar és una sèrie que l'única genialitat que té és fer passar per bo i per nou una cosa que no ho és. Llavors, però això passa constantment amb la cultura. Són miralls, però jo crec que això és bo. És a dir, crec que és bo, perquè també veure una cosa com el Joc de Calamar permet que l'espectador prengui consciència de referents que probablement sense el Joc de Calamar doncs no hagués descobert mai.
I ets de repetir, més enllà de Con la muerte en los talones?
I tant, i tant, m'agrada molt fer.
Llibres, sèries, pel·lícules...
Llibres
tot?
Menys, perquè exigeix més temps i
més hores,
la meva feina actual ho fa difícil. Sí que he repetit llibres, sobretot de ciència-ficció, i sobretot perquè escrivint jo crec que la lectura és una gran formació. Llavors, quan he volgut imprimir un estil determinat a un llibre meu, he anat als clàssics a vegades, per exemple, ara per la nova vaig estar llegint tot Matheson, que és un autor que m'encanta, Richard Matheson, llavors... Però, insisteixo, això ho faig més amb la ficció audiovisual, que també és la que tinc més a l'abast. I sí que he repetit. Sèries, veus? No tantes, eh? Les he repetit. De fet, les puc comptar. Alias, Lost, Fringe, 24, i The Wire. No, i The West Wing, també. Aquesta l'he repetit, però la majoria no. Les veig un cop i prou ja, no tinc més temps.
No, és que a més, les que has dit tenen unes quantes temporades.
Per això. En canvi, amb cinema sí que repeteixo constantment.
Avui estem a la nostra Ches Long, l'escriptor crític de cinema i sèries Pep Prieto, ja l'esteu escoltant, i tot i que fa molts anys, Pep, que vius a Barcelona, tu ets de Girona.
Sí.
Ja ho hem notat, eh? Ja.
Sí.
Una ciutat a la que hi tornes sovint i a la que segueixes vinculadíssim, no?, també per la teva feina i més enllà del Museu del Cinema, taules rodones, perquè, clar, cada setmana escrius la columna d'opinió del diari de Sal des de
Girona,
fa temps.
Girona,
ai, perdona, de és que m'està parlant l'altre dia, ara t'ho preguntarem. Tu a la Mirona?
Sí.
Tens algun record especial?
Sí, bé, record no, record haver-hi entrat, però no he sortit. Eren altres temps, algun... aquells.
Clar, és que justament et deia això perquè m'ha vingut al cap la Mirona de Salva, m'està parlant amb el Quim Mercè, el seu
sí.
Director, no? I van tenir una conversa de totes, clar, Chuck Berry, va passar per allà,
sí,
també, als Extremo Duro,
o sigui que...
En tot cas, el teu espai d'aquesta columna d'opinió al diari de Girona des de fa temps immemorials, no? Però hi continues, però...
20 anys farà aquest any que ve. Que escric una columna setmanal.
I això no ho has perdut, eh? És el...
És un secret... A veure, m'encanta fer-les, eh? I vull deixar-ho clar, perquè si escolta el director no em fotiu al carrer, però és veritat que és un desafiament constant, perquè intento no repetir-me, a vegades ho fas inevitablement, perquè hi ha temes que et creen una fixació, i perquè intento que siguin diferents de la resta de coses que faig. Són columnes més sobre emocions, sobre la vida... Llavors, després de tants anys m'ho continuo passant molt bé, però és veritat que pateixo a vegades per trobar temes. Perquè no m'agrada parlar tant d'actualitat. És que ja ho fa tothom.
Cert? Però després de tanta ficció, deu ser un bon exercici, no?, per tocar de peus a terra.
Sí, de fet, et diré més. Les columnes les he acabat utilitzant d'exercicis d'estil, a vegades per trobar un to determinat per als llibres que estava escrivint. M'ha passat. I crec que el dia que vaig fer el crossover definitiu és que una novel·la meva vaig introduir una columna del diari com a article de ficció. Ho vaig fer expressament, perquè m'ha creat un efecte mirall amb el personatge interessant. Llavors, aprenc molt d'aquesta rutina, perquè, clar, m'exigeix observació, m'exigeix capacitat de síntesi, perquè és una columna relativament curta, però m'ho passo molt bé, sí, sí.
Tu dius que tens facilitat per escriure, ens ho has dit abans, no? La productivitat com a escriptor és evident. Tens reculls de contes, després tens assaig, Poder Absoluto, El filo del mañana, novel·les, La disfressa indigent, va ser finalista del Premi Just Casero, Mala premsa, La teoria de l'imbècil, Els llunàtics, Carnada i El mal pare, que ha estat l'última. Sí. Estàs a punt de publicar-ne una altra.
Sí, falta menys d'un mes, de fet. Sí, sí, surt el 16 de febrer. Bueno, va.
Hi ha alguna cosa que ens puguis avançar? No sé, deies, amb les entrevistes del mal pare, deies, potser fer un spin-off. No, és al final la segona part?
No. Molta gent m'ha demanat una segona part del meu pare, perquè és veritat que té un final obert, fet expressament, eh? Ja no ho descartaven al seu dia. També és veritat que tu pots plantejar una saga de 10 llibres, però si no funciona el primer, ja t'acaba la saga. El meu pare ha anat bé, llavors sí que és veritat que m'ho he plantejat, però no, la novel·la nova no té res a veure amb el meu pare. Té a veure que és el mateix gènere, és un thriller amb tocs fantàstics, que editarà columnes, es diu La dona eterna, això sí que ho puc dir, surt el 16 de febrer. I és la meva novel·la que més m'ha costat escriure. És la que més m'ha... Sempre vaig dir del meu pare, quan ho va promocionar, que era la novel·la que em havia fet sentir més escriptor. I d'aquesta, crec que diré moltes vegades, és la novel·la que més m'ha fet patir que no ho era del tot. És a dir, és una novel·la molt desafiant d'un punt de vista estructural, ja ho veureu quan surti. I la veritat és que, i ho dic, vull dir, no, m'ho vaig passar tan bé com malament escrivint-la. Bé, perquè era la història que volia explicar i amb una gran editorial i molt ben acompanyat per una editora fantàstica que és la Gloria Gas. Però al mateix temps he vist de cara les meves limitacions. Perquè quan vols trencar-te tu mateix i anar més enllà de tu mateix, el problema que tens és que quan descobreixes on no arribes. Però bé, ha estat un any difícil en aquest sentit, perquè he hagut de treballar-hi molt en aquest llibre, però estic molt content amb el resultat. O sigui, ara falta que el lector ho validi, que és el més important.
Tenies clar el que volies escriure? Vull dir, abans de començar tu ja saps com vols començar, què vols que passi,
no,
com acaba...
A vegades m'ha passat, però en les últimes és curiós d'haver-me aturat, que és un drama, perquè no volia, però llavors amb el meu pare ja vaig fer una estructura molt basada en postis a la paret, em sentia molt important allà penjant coses a la paret. Llavors... I el meu pare tenia una estructura relativament simple, malgrat no ho semblava. Aquesta no, aquesta novel·la té una estructura complicada. Llavors, vaig dedicar molt de temps a fer una escaleta, i quan era la meitat, hi ha una cosa que no em funcionava, i vaig haver de reformular tota la segona part del llibre, i això va ser el que em va generar un tremolor de cames. Però bé, ha estat fantàstic, enfrontar-me a mi mateix, i anava parlant sol per casa, era fantàstic. Sí, sí.
Pep, estàs preparat per jugar un joc?
Sí, home, i tant.
Sí? Hem vingut a jugar, no?
Sí, home, sempre.
Ja l'ha reconegut, és la careta de l'os, la sèrie que va suposar un abans i un després en el consum i en el fenomen fan de les sèries. El nostre joc és que t'imaginis que estàs a punt d'arribar, no sabem com, però d'arribar a una illa deserta, però no estaràs sol. Pots triar una companya. I tenim tres opcions. L'opció 1, això sí, les teves companyes seran el personatge de ficció, no l'actriu que interpreta aquest personatge.
En tot cas, és igual.
L'opció 1 és aquesta. És la Mare Sheehan, la policia interpretada per la Kate Winslet, a la sèrie HBO Max, Mare of Easttown, una dona que ronda els 40, que viu un poble de Pennsilvània, als Estats Units, deixarà de viure amb la seva mare i la seva filla per estar amb tu, a l'illa deserta. Aquesta és la primera opció. Tenim una segona opció. La Dorothy, de les Xiques d'Oro, una dona independent, divorciada, recentment mestra, que comparteix també pis amb un parell d'amigues i la seva mare, ja saps, Sicília, 1920, I l'opció 3 no té res a veure a cap, amb cap d'aquestes. És l'Alex Levy, el personatge que interpreta la Jennifer Aniston a The Morning Show. És copresentadora d'un dels matinals de televisió més vistos als Estats Units. Quina d'aquestes tres dones t'agradaria que fos la teva única companyia a una illa deserta?
La Kate Winslet a Mare of Easttown. Sense cap mena de dubte. Em sembla un dels millors personatges de... que he vist mai en una sèrie. M'agrada moltíssim, però ja no només per la interpretació d'ella, que és que efectivament és memorable, però és que crec que la polidimensionalitat del personatge és i gairebé inigualable en termes de gènere, fins i tot, perquè el thriller ha donat de si moltes grans detectius, molts grans policies, però com aquesta, que sigui tan, tan terrenal, tan, tan versemblant, poques vegades.
Clar, Olga, ara ja, té, ja sabem, no?, amb qui passaria aquests dies a l'illa deserta, però... Ara una pregunta que igual li costarà una mica més, no?
Sí, no et podràs dur mascotes, res de gats, eh? Ni gossos, dic gats, perquè tens gats, ni llibres, ni música, ni aparells de ràdio, però tindreu, la Kate Winslet, bé, la Mer i tu, tindreu un projector on sí que podreu veure una pel·lícula, però només una. També tenim tres opcions.
This is the scene of the crime. A crime of passion, filmed in a way you have never seen before.
És Hitchcock, però no és la teva preferida. És La finestra indiscreta, del rei del suspens, pel·lícula del 54, amb James Stewart, la Grace Kelly, que et manté en tensió des del minut 1. Una altra opció, la segona, que no té tampoc res a veure.
Ever since I got bit by that spider, I've only had one week.
Spider-Man No Way Home, l'última del superheroi de Marvel, que ha superat els 1.000 milions de dòlars en taquilla, la pel·lícula més vista de la pandèmia fins ara, potser la més vista en una illa deserta. I la tercera opció... és una pel·lícula que té uns quants anys, Lost in Translation, la segona pel·lícula escrita i dirigida per la Sofia Coppola amb Bill Murray i una joveníssima Scarlett Johansson, només en tenia 17. Una història sobre la soledat, que potser us sentiu sols, la Mary i tu, l'amistat, potser sou amics o alguna cosa més.
Ah, no hi ha dubte. Mira, abans de respondre faré una petita reflexió. Hi ha un tipus de pel·lícula que t'agrada molt, t'encanta, et fascina, però no t'hi quedaries a viure. Però hi ha pel·lícules que t'hi quedaries a viure. Per tant, l'escollida és Lost in Translation,
wow,
perquè de les tres és la que més convida a viure. I La finestra indiscreta seria una angoixa permanent haver d'observar com Perry Mason mata els veïns, perquè és Raymond Barr, per això ho deia. La segona, soc molt fan de Marvel, però honestament, multiversions d'un mateix és una cosa fins i tot esgotadora. No vull ni pensar la idea de trobar-me el meu alter ego. Per tant, vaja, Lost in Translation forever. És una pel·lícula que adoro, aquesta, per cert.
Puc triar, jo també, eh?
Sí, tant.
Jo també em sumo, vaig amb el Pep, eh?
Doncs vinga.
Sí, home, sí, sí, sí.
Si no ve la Mer, sempre pots marxar amb la Marcia.
Exacte, sí, sí, jo m'apunto. Quan vols marxar, Pep?
Ara vull.
Vinga, anem, ara acabem el programa,
ja,
cap allà.
Sí.
Moltes gràcies, Pep.
A vosaltres.
Ha estat un plaer que hagis passat per aquí per la nostra Chess Long. Ja saps que estàs convidat quan vulguis.
Fins aquí la versió estiu del matí a Ràdio Estel. Us deixem amb l'última hora informativa i després la millor selecció musical de Maria Sierra Rodríguez. Que passeu un bon divendres i un fantàstic cap de setmana. Ens retrobem dilluns a les 8 del matí.